El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui us vull parlar del que és més d'actualitat. Heu comprat aquests dies pel Black Friday, el Cyber Monday, a les rebaixes? Heu sigut dels que heu gastat diners o no? Perquè la UOC ha associat el simple gest d'omplir la cistella de la compra online a l'hormona de la felicitat, a la dopamina. Només el simple fet de entrar a la web d'internet, on a la botiga on decideixis mirar les coses preferides que tens i omplir la cistella sense arribar ni tan sols a comprar-ho. Això ja s'ha demostrat que provoca l'hormona de la felicitat. Omplir la cistella de la compra d'una pàgina web de productes durant dies i dies sense arribar a pagar. Ho fan molts consumidors i encara més en períodes de rebaixes. Ara, investigadors de la UOC han descobert que posar productes a la cistella en línia allibera el cervell dopamina, un neurotransmissor conegut com l'hormona de la felicitat, perquè proporciona una sensació de plaer. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb l'Anna Jiménez Zarco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, sorprèn la idea de que sigui posar els productes a la cistella però sense arribar a comprar-los, no?
No, és molt habitual, eh? No és una cosa que sigui estranya.
Uh-huh. I què és el que provoca?
A veure, depèn una mica què és l'objectiu que tingui la persona. A veure, d'una banda, evidentment, aquesta sensació que comentaves, no?, de dopamina, de, diguem-ne, de poder o control, no?, de que ets una cosa que m'agrada, compro... O sigui, com si jo tinc una mica la capacitat de prendre la decisió i al final arriba o no arriba. Això és important, ¿vale? Otra molt que hi ha, diguem-ne, que diguem, directament el que està buscant o està una mica tantejant el mercat, és a dir, vull comprar un producte, no és molt urgent o és urgent però me l'ho de mirar en calma, i el que fa directament és simular tota la compra i visualitzar el preu. I potser sigui a l'hora comparant diverses cistelles de la compra o el mateix producte en diferents planes web.
Uh-huh. I això el que provoca és aquesta hormona de la felicitat, no? Aquesta sensació que comentes, potser de control, de satisfacció, però quines parts del cervell s'activen en aquest procés de compra? La famosa dopamina, no?
Aquesta sensació de control, evidentment, està molt lligada al que diuen de la dopamina, o sigui, aquesta sensació de... em sento o em trobo feliç a vegades perquè he simulat la compra i soc qui porto el control, ¿vale? Però moltes altres vegades és allò de que tu estàs simulant la compra. Ara, per exemple, ha arribat o han tingut el Black Friday o han tingut el Cyber Monday també. Molta gent està anticipant, per exemple, les compres del Nadal i de fet aprofita aquests períodes de rebaixes o de... fins i tot els períodes, vull dir, que estan portant ja un mes de rebaixes, per exemple, per avançar les compres del Nadal. Aleshores, doncs, en temps, en calma, em miro on trobo la millor oferta. I poso, per exemple, un exemple. Jo he de comprar un producte i agafo la plena web d'Amazon i perfectament puc estar buscant el mateix producte a Amazon a Espanya, a Amazon França i a Amazon no sé què, però és un market. I estic mirant la mateixa oferta, que pots arribar igual a casa, igual tinc les mateixes despeses de transport, en diferents llocs. I trobo perfectament diferències en el preu o fins i tot diferències en quant al temps de transport, no? M'arribarà a casa demà o m'arribarà en 2 setmanes, per exemple. Mm-hmm. Clar, estic simulant, que jo he de simular la compra fins al final, però que jo no arribo a pagar.
Clar.
Després, per la decisió.
Vale?
Sí. Moltes vegades aquesta comparació. Altres vegades he de fer la compra i tinc 2 planes web obertes. I pot tornar a posar-te el cas d'Amazon, no sé, he de comprar llibres dels col·legis, Amazon i per exemple, tinc oberta la plana de la casa del llibre, ¿vale? I estic simulant. I en aquest sentit, per exemple, és molt curiós, i si fas la prova ho veuràs, que Amazon treballa amb preus dinàmics. És a dir, d'alguna manera, en tot el tema de les cookies, està controlant les cerques d'informació que estem fent en el mateix moment en altres planes web. De tal manera que si un llibre, per exemple, hi ha una petita diferència respecte a l'altra plana, ens acaba igualant el preu, de tal manera que al final, doncs, si el preu és el mateix i les condicions que em porta Amazon són millors, doncs al final acabo comprant a Amazon. És a dir, aquesta diferència de 3 euros que abans tenia Amazon i que deia, ostres, igual no vaig a la casa del llibre, doncs directament fa la compra a Amazon. Però perquè en temps real m'està ajustant els preus, ¿vale?
Uh-huh.
Aquesta és l'opció.
I ara parlaves, no, de quan ja es compra, no, a la cistella de la compra. Pot ser que també hi hagi un efecte contradictori aquí, un cop ja s'ha comprat, que es reba el producte i així, doncs, una mica com d'empenediment, no, de considerar, per exemple, que la despesa ha sigut innecessària, que no ho hauríem d'haver comprat. Això també passa o normalment no?
A vegades passa, el que passa és que, a veure, quan tu, diguem-ne, deixes el producte en la cistella, és perquè al final no acabes de prendre aquesta decisió, és a dir, perquè al final, redis tu, t'empenyes abans de fer el pagament, perquè estàs dient, realment el necessito? O fas una parada, diguem-ne, de fer aquest break, deixo el producte carregat a la cistella i directament demà se'n deixa la plana, perquè a vegades les planes directament es posen com un rellotge de, mira, tens 20 minuts de tot carregat a la cistella i si en 20 minuts fas la compra directament s'elimina de la teva cistella, uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Aleshores, a vegades, clar, aquestes mesures de pressió sí que es poden portar a fer la compra sense, diguem-ne, sense estar totalment segurs i al final potser empenedir-nos, no? Però moltes vegades també la decisió de compra en un establiment o un altre també la prenen en funció de que després tinguessin la possibilitat de retornar el producte si no ens acaba d'agradar. Per exemple, he comprat un producte que és una cosa, per exemple, en Amazon. Que moltes vegades, per exemple, diem, volen retornar el producte i dir, mira, el pots retornar sense cap mena de cost zero, aleshores, dir, mira, si no ho he de passar res, em tornaran el diner, i sense cap mena d'explicació. És que al final no m'ha agradat, o el producte ha arribat malament, o no sé què em fa falta, per ja, ¿vale? A vegades sí que tenen aquesta possibilitat, però normalment l'emprenedor, si tu deixes el producte carregat a la cistella i no tens la possibilitat de reprendre demà la compra, doncs igual realment és que no acabes ni l'acabes de fer. Llavors sí, és per això que moltes empreses el que fan és que, diguem-ne, intenten pressionar en aquest últim pas, perquè un cop has pres la decisió, diguem-ne, facis l'últim pas, que és la compra. I llavors sí, et poso un, no sé, imagina que has deixat la cistella de la compra i pues, acto seguit, no sé, han passat de 20 minuts i no amb tal, i reps un missatge de correu electrònic i et diu, escolta, recorda que tens aquest producte és carregat i no s'ha acabat, no has fet l'últim pas. Mira, casualment et posem una promoció del 10% del preu, o sigui, et fa una petita rebaixa i et pots comprar. Clar, aquest atractiu del preu més atractiu, és a dir, aquest atractiu de la promoció, vale, aquest descompte que estan fent el preu, o aquest, dic, aquesta pressió del rellotge, o queden tres unitats, perquè justament avui dues persones mentre totes busquen han comprat el producte i ens queden 100 unitats. Aquesta pressió de s'esgotarà el producte, m'estan fent un millor preu, arribarà un temps, dir, aquest premi o aquesta pressió que porta sí que pots furtar, no, prendre decisions.
Clar.
No correctes o no realment meditades,
per
responsable i després empenedir-nos. Uh-huh. ¿Vale?
Aquest és el que es diu, doncs, la immediatesa aquesta, no? De voler aquesta... comprar-ho ràpid, de rebre-ho també ràpid, no? Perquè també sí. Mirem una mica els plaços d'entrega i de més. I doncs les empreses utilitzen aquestes estratègies, no? Estratègies per incentivar, doncs, aquest consum.
Correcte.
Uh-huh. Això sí, no és igual omplir la cistella que omplir la llista de favorits, oi? Els preferits.
No.
En aquest cas, sí que és veritat que es nota una mica de diferència, que d'una manera és com que ho tens més a mà, no? I en canvi l'altra ho tens com més aparcat.
L'altra és una mica la llista de fitxos, no? M'agradaria, igual me'l penso, tal, o no em fa falta ara. També una mica pensa't una cosa, pensa que quan tu estàs carregant a la cistella d'alguna manera... a la contraparte, ¿no? A la empresa, que ja estàs, diguem-ne, descomptant una unitat. És a dir, tu tens el magatzem, imagina't, tens el magatzem 100 unitats, que si tu carregues la cistella, directament durant un temps, durant 5-10 minutets, que és el que suposadament triguen en fer-se la compra o el pagament i tal, doncs aquesta unitat està com una mica compromesa. Clar, si tu, la unitat aquesta es queda carregada i després la cistella quedaria una mica abandonada i tal, clar, l'empresa tampoc pot tenir compromès 25 productes quan igual hi ha gent que l'està demanant i va una miqueta corta d'unitats, vale? Per això també aquesta pressa de, escolta, queden, no sé, jo, per exemple, a mi m'ha passat que estava intentant fer una compra d'un producte corresponent i allà de, mira, d'aquí una estona me lo miro. I aquí una estona és igual d'aquí a dos
ja
minuts.
No està.
I quan arriba, dius, mira, has quedat sense, reina. O sigui, no. En aquesta situació, vale? O sigui, que sí que pressionen en aquesta cosa. Uh-huh. Llavors la llista de deses de, bueno, mira, tu poses la llei, però igual, és com a la llista del Sara, bueno, però és que és possible que quan tothom està buscant aquest producte ja estigui, o sigui, ja ni estigui.
Sí,
o
sí, ja sí.
Perquè, clar, perquè la rotació d'aquests productes són molt altes, amb molta venda i amb poques unitats, vale? Però és una mica base, bueno, mira, com me lo miraré en el futur. L'altra és que, suposadament, és que volem comprar-ho ja.
Uh-huh. I tot vale. Això s'accentua, doncs, en aquest període, no?, en Nadal, rebaixes i també després de Nadal, no?, que comencen les rebaixes una mica més grans, però, sí. Però sobretot ara, no?, que la gent compra moltíssim.
Clar, ara pensa, o sigui, és que clar, tindrem uns ja seria unes dades que, clar, que són el tema del regal, i molta gent anticipa la compra primer per el tema del preu i també segon per el tema de l'enviament, no?, allò de que, bueno, de que el producte està igual, està arribant de, no sé, de la botiga del costat, que t'està arribant des de Xina o des dels Estats Units, i clar, es comporta uns temps i uns preus. Aleshores, si jo ara trobo una millor oferta, ja més a més m'estic garantint que el dia 24 o el 31, quan diguin que no vull donar el producte, estarà, doncs, millor. És que al final ho he de comprar. O sigui, és el que s'ha de comprar. Les rebaixes, doncs, també hi ha molta gent... O sigui, és una mica de... Realment, la compra al Nadal cada vegada es fa menys, no? O hi ha gent que anticipa. És a dir, arriba Cyber Monday o Black Friday i anticipa la compra, i hi ha gent que al contrari, que diuen, mira, els Reis són el dia 6, doncs mira, t'esperes una mica, perquè si són família diguem-ne proper, t'esperes el dia 8, fes les rebaixes, i és que te'l puc comprar, o te compro el que vulguis, o torna al carrer de regals i vas, o sigui, en aquesta situació, d'acord? ¿Vale?
Mm, exacte.
Però sí, que realment, perquè és un millor preu, i el preu és un... que afecta la compra.
Mm-hmm. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta cistella de la compra i d'aquesta dopamina, no?, de la hormona de la felicitat. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Un estudi ha constatat que el Nadal podria estar deixant de mitjana uns 650 quilos d'emissions de diòxid de carboni per persona, és a dir, el 5,5% de la nostra petjada de carboni anual total. Hi ha diversos factors que influeixen en aquest gran impacte mediambiental durant les dates més assenyalades de l'any, entre els quals es troben, per exemple, l'augment dels viatges, l'augment també dels embolcalls d'un sol ús i molts altres. Per això, avui volem conèixer idees pràctiques per tal de promoure aquesta reducció de residus aquest Nadal. I en parlem amb la Meritxell Hernández de Rolit. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, durant les festes nadalenques, no?, es genera el 5,5% d'empremta de carboni anual, i per això és important, doncs, començar, i ser conscients tots, no?, començar a tenir un Nadal més sostenible, oi?
Sí, sí, i tant. O sigui, sobretot, doncs, és això, no? El que volem fer és convidar, no?, a tothom a reflexionar sobre les seves decisions de compra i els seus hàbits, no?, a nivell, doncs, per aquest Nadal, no?, i que sempre, doncs, es prioritzi, doncs, la sostenibilitat, no?, davant de totes aquestes alternatives que tenim, no?
Mhm. Normalment, quines solucions, quines idees podem començar a implementar aquest Nadal per tal de, doncs, reciclar una mica més i a no fer servir tanta brossa?
Sí, sobretot és ja no només reciclar, no?, sinó intentar reduir al màxim tots els residus i desperdicis que es generen, i no només amb els productes, sinó també amb el menjar, no? Llavors, doncs, coses, doncs, molt pràctiques són, doncs, quan estem anant, doncs, a menjar a casa d'amics, familiars, sempre intentar transportar el nostre menjar amb embolcalls reutilitzables,
o amb tapes o amb bosses utilitzables, però mai portar embolcalls d'un sol ús. Això és algo que és molt senzill de fer. Simplement és pensar-hi, no? Reflexionar sobre això, coses que estan a les nostres mans i que són molt fàcils de fer.
Per exemple, si anem a casa d'algun familiar, quina seria la millor opció per tal de reduir aquesta petjada de carboni i fer-ho de manera més sostenible?
Tan senzill com portar el menjar preparat a casa amb un tàper, això ja seria ideal, i amb una bossa reutilitzable, no utilitzar bosses de plàstic. Això ja estem evitant molts residus. I després, a l'hora de cuinar, sempre ser conscient de que no fa falta fer menjars que després saps que s'acabaran tirant, no? Sempre pensar i planificar molt bé les racions perquè sigui algo que després no acabi tirant-se a les escombraries, tampoc.
Exacte.
Amb això hem de ser molt conscients.
Exacte. Normalment...
S'ha de planificar molt bé les compres, en general.
Exacte, perquè normalment en aquestes èpoques de l'any tendim a fer moltíssim menjar, no? Sempre acaba sobrant, tenim menjar per setmanes, no? I al final després sempre s'acaba tirant alguna cosa. En aquest cas, calcular, no? I saber abans què és el que s'ha de comprar per tal de que tinguem suficient però que no acabi sobrant. I al final serà un bé per tots, no? Així no estem menjant tampoc moltíssim els següents dies i no ens malgastem, en aquest cas.
Exacte, sí, no, estarem, el nostre cos ens ho agrairà. Exacte. També, perquè a nivell de salut també és important.
Sí.
I després com emmagatzemes també aquells aliments, no? Que potser t'han sobrat, intentar que a l'hora d'emmagatzemar tots els aliments allargar aquesta vida, no? Perquè hi ha diferents tècniques que podem utilitzar a l'hora de fer que el menjar duri més.
Com per exemple?
Per exemple, a veure, ja vam anar més lluny, la fruita, no? Per exemple, tots sabem que no podem barrejar certes fruites, que si les posem unes al costat de les altres s'acaben podrint, no? Per totes les emissions, les pomes, per exemple, és un clar exemple, no? Les pomes no es poden barrejar amb la majoria de fruites perquè acaben fent que tot es faci malbé. Passa també amb verdures, o sigui, tot això són cosetes que hem d'anar tenint en compte perquè tot ens duri més i per no malgastar, és el que diem, no només són els residus, és que és el menjar també.
Exacte. I per exemple, solucions ecològiques, escollir per exemple menjars que siguin més ecològics, això serviria o no? Perquè també parlem de que és molt més car.
Clar, a veure, ja no només menjar ecològic, sinó ja pensant, com parlàvem abans, de les fruites de temporada. O sigui, les fruites de temporada al final són les que tenen més bon sabor, les que duren més temps, i són aquelles que no han implicat una petjada de carboni molt gran a l'hora de transportar-les. La reduïm, la nostra petjada de carboni, també amb aquest consum responsable. I és això, no? Intentar aliments ja que siguin locals, que siguin de temporada, això ja ens ajuda moltíssim a reduir la nostra petjada de carboni.
D'acord. Tenint en compte tot això, ara que vindrà el Nadal, cal tenir-ho present, ser més sostenibles en aquest aspecte, comprar el just i necessari, no? Perquè tampoc s'obri moltíssim, i si anem a fer un menjar així a lo grande, no? A casa d'algun familiar, portar-ho amb aquests tàpers, però intentar no utilitzar masses plàstics i altres coses, no? Així que, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquests consells. Quan passi el Nadal t'expliquem a veure com ho hem fet.
A veure què tal. Molt bé.
Merci.
Gràcies.
I ara volem parlar de que la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica ha alertat que al voltant del 50% de les cirurgies estètiques no les fan cirurgians plàstics. Això comporta que els pacients tinguin uns resultats a vegades no desitjats o fins i tot atemptar contra la vida de les persones. A més, una enquesta difosa als més d'un centenar de professionals amb aquesta especialitat a Catalunya revela que el 90% han hagut de corregir algun tractament o intervenció realitzada per algun d'aquests metges sense les competències necessàries. Sobre el tema, perquè ens doni l'opinió al respecte i perquè ens expliqui el per què, les causes, no, de tot plegat, en volem parlar amb el doctor Jordi Mir, que és vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'una problemàtica i que al cap i a la fi tampoc està a les mans dels pacients saber amb exactitud que s'estan realitzant tractaments amb gent realment no especialitzada en aquest àmbit, no?
Efectivament. I per això, des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reconstructiva i Estètica, busquem que la població estigui més informada, que tingui més informació, no? Aquesta campanya té dos objectius. Una gran que hi hagi més informació de la població sobre aquesta situació i que la població sàpiga on pot buscar el cirurgià plàstic. Hi ha diversos llocs, però dos molt bons són la Societat Catalana, la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora Estètica i la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, si està a província de Barcelona o de província on estigui. No? Allà, en aquestes webs, per ser-hi, necessita el títol de metge i també el títol oficial d'especialista en cirurgia plàstica. Paral·lelament, també busquem un canvi legislatiu que acabi amb aquesta intrusió, no? Perquè amb l'enquesta que es va fer en el darrer congrés del Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, el 90% dels cirurgians plàstics vam manifestar que havíem hagut de corregir un procediment realitzat per un metge sense títol. No? I llavors això té dues conseqüències importants. Una és aquesta, els mals resultats, la necessitat d'una altra cirurgia, i també, en segon lloc, però potser més greu, és les grans complicacions que pot haver-hi al darrere d'una cirurgia estètica. La cirurgia estètica es banalitza i pot tenir greus complicacions, incloent la mort.
Exacte. Perquè tot això, a més, està passant tenint en compte que l'existència de màsters en cirurgia estètica agreugen també aquesta confusió, no, de la població sobre la informació que reben a l'hora de buscar algun professional que realitzi, doncs, aquestes operacions. Sí que és cert que aquestes formacions, podem dir, que acostumen a ser d'un any màxim, no aporten realment ni la formació ni tampoc els coneixements necessaris per tractar aquestes possibles complicacions, no, que vostè ens comentava, i al final doncs és una mica enganyifa, no podem dir. Aquest màster no conclou que al final el professional sigui realment un especialitzat en la matèria.
Efectivament. Els cirurgians plàstics catalans estem indignats amb els màsters en cirurgia estètica. Pensem que és un disbarat pretendre que un màster que dura 3, 6 mesos, un any, pugui assemblar-se al que és la formació d'un cirurgià plàstic, que és una formació com a mínim de 11 anys, és a dir, 6 de llicenciatura en medicina i 5 d'especialitat en cirurgia plàstica. Però és veritat que aquest món és un sector que és molt atractiu a nivell econòmic i això genera, doncs, tota aquesta sèrie de màsters que ens indiquen.
Mm-hmm. És un dels mons amb més intrusisme professional?
Sí, jo penso que sí, indubtablement hi ha factors que ho afavoreixen. Un és aquest que dèiem, que és un sector atractiu a nivell econòmic, un sector que mou molts diners. Un altre és l'auge que té actualment la cirurgia estètica a la nostra societat, perquè tots volem estar millor per la imatge, per la importància que se li dona a la imatge. I també perquè ho tenen relativament fàcil amb la legislació actual, perquè a l'Estat qualsevol metge pot fer una operació d'estètica. És un fet increïble, però que és així.
Clar, i tot això per part de cara als pacients, no? Per exemple, un pacient que vol anar a fer-se una operació estètica, quins passos ha de seguir per tal d'assegurar-se de que aquella persona és un professional?
Molt bé, mare, aquesta és una pregunta molt bona. El que ha de fer un pacient és, per fer una operació de cirurgia estètica, és buscar un cirurgià plàstic i estètic. Tots els cirurgians plàstics tenen actitud de cirurgià plàstic, estètic i reconstructiu. I on pot trobar un especialista en cirurgia plàstica? A Catalunya aproximadament som uns 150 i ens pot trobar o a la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona o a la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Allà tots els que hi són cirurgians plàstics, amb títol oficial. Per què? Perquè per ser-hi es demana no només el títol de llicenciat en Medicina, sinó també el títol de cirurgià plàstic. Jo també recomano que quan un es vol operar de cirurgia estètica, visiti a més d'un metge, visiti a dos o tres cirurgians plàstics titulats i amb el que li doni més confiança, doncs endavant.
Mm-hmm. D'acord,
també,
perfecte.
També, Marc, disculpa, una altra cosa molt important és el cirurgià plàstic t'explicarà complicacions de l'operació, te les explicarà. Desconfiem d'aquells metges que ens diuen que són cirurgians estètics, que no es presenten com cirurgians plàstics i que no et parlen de complicacions, que et parlen de que tot sortirà perfecte. Perquè nosaltres treballem perquè tot surti el millor possible, però el 100% no existeix.
Exacte. Doncs, doctor Jordi Mir, vocal de Cirurgia Estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest aspecte, no?, d'obrir els ulls, no?, per tothom qui vulgui realitzar-se alguna operació estètica i saber en aquests moments què és el que s'ha de fer, no?, per tal de no trobar-nos en aquesta situació i que puguem patir, no?, i tenir en aquest aspecte algun contratemps amb la nostra salut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies per ajudar-nos a difondre aquesta notícia i a informar a la població. Estem molt agraïts.
Gràcies, Marc. I de seguida parlarem també d'amor, perquè l'escriptor Daniel Arasa acaba de treure un llibre on explica quin és el secret per perdurar tant de temps amb la teva parella. Després de la publicitat ens donarà tots els detalls.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo. todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I molts cops, sobretot els més joves, ens preguntem com podem fer-ho per estar amb la nostra parella tota la vida i que no es desgasti aquest amor. Doncs això, precisament, és el que explica Daniel Arasa en el seu llibre on homenatja a la seva dona. L'escriptor Daniel Arasa acaba de publicar un nou llibre, El amor de mi vida ha sido tú, on reflexiona sobre les relacions conjugals al llarg de totes les etapes de la vida, basant-se sobretot en els 55 anys de matrimoni que porta amb la seva dona, la Mercè. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui quin és el secret per estar tant de temps junts i també doncs, en què s'ha inspirat en aquest llibre. Daniel Arasa, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tu ets periodista, també professor universitari, vas publicar també altres llibres, no? Com per exemple A les 9 en la luna, un paseo por 50 años de amor imperfecto, i ets autor de molts altres llibres d'història, uns altres assajos, no? I en aquest cas presentes El amor de mi vida ha sido tú, que li dediques, és un homenatge, podem dir, a la teva dona, oi?
Sí, en bona part és així. De fet, vaig començar en aquest tema, sinó en aquest àmbit, fa 5 anys que vam complir 50 anys de matrimoni. Llavors, com molt bé has dit, vaig fer aquest llibre, A les 9 en la luna, sobre una mica sobre la trajectòria nostra. I aquest llibre va ser un llibre pensat per la família i pels amics, res més. Vam fer inclús una primera edició de 100 exemplars numerats, pensant només família i amics, no? Però es va veure que allò podia ser útil per a moltes famílies. Es van fer diverses edicions, si va tindre èxit. Ara, al complir 55 anys, he pensat també en fer un altre llibre que d'alguna forma és similar, però mentre l'altre era pràcticament només les vivències familiars, aquí hi ha més reflexions sobre la vida matrimonial, al llarg de molts anys. Mm-hmm. I poden ser útils per molta gent, en principi tota la vida matrimonial, i molt especialment aquells que aporten molts anys, 20, 30, 40, 50 anys, com seguir mantenint viu l'amor i l'entrega d'uns als altres.
Mm-hmm. Clar, el que vols fer bàsicament és mostrar, no, que durar per sempre, diguem, amb una persona és possible, sempre i quan es cuidi aquesta relació, no? I doncs, fent les coses com cal, no? Què és el que recomanes en aquest llibre per la gent que vulgui aconseguir, doncs, durar aquests 55 anys de matrimoni amb la seva dona o amb el seu home?
Sí, mira, això no pot generar un resacte, és a dir, mira, un manual d'instruccions, és a dir, fer això, 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 no existeix això, no? I a més, cada matrimoni, cada família té les seves particularitats. Ara bé, hi ha aspectes que són allò comuns. En primer lloc, viure el dia en present. Això és important, pensar en el que ha passat o el que et farem. No, en present, i què puc fer jo avui per fer més feliç a l'altra persona, en primer lloc. No? Pensar això cada dia. Faig alguna cosa cada dia pensant en la felicitat de l'altre. L'amor, tenint en compte que l'amor és com el foc. Si no hi vas posant combustible, després se va tendeix a apagar-se. Després, tenint en compte això que deies, perdurar, alguns aspectes tenint en compte. Per exemple, hi ha que estima a l'altre amb els seus defectes, sapiguent que l'altre té defectes, l'home o la dona, que sigui, i que a vegades tendim a exacerbar això. Després no deixar-se portar per la imaginació, de dir, si hagués sigut millor, m'hagués casat amb un altre, tal, no, deixa estar històries. A lo que tu tens davant, i allò és el que has d'intentar resoldre. Un altre aspecte també pot ser, és a dir, d'estar junts i no pensar, per exemple, no criticar mai a l'altre, menys davant d'altres persones, em refereixo, eh? Uh-huh. Criticar mai a l'altre. No criticar la família de l'altre. Procurar estar pendent de sempre d'aquesta persona. Després tenir en compte de que és molt important haver sortit ja, des del principi, en uns objectius comuns. Per exemple, quan uns són nòvios, que ara s'estan preparant per casar-se, si han parlat a fons de les coses importants que pensen. Per exemple, si pensen tindre fills i quants fills pensen tenir, no vol dir que després tinguin aquells, però si un pensa que no vol tindre una família nombrosa, o l'altre diu que només no en vol tindre cap o només en vol tenir un. Això és una cosa que hem de tindre molt clar si ho accepten o no, perquè això seria una font de grans conflictes de posteriorment. O, per exemple, de quines línies d'educació volen donar els seus fills, etcètera. Tot això, i un altre aspecte, i aquest també molt important per mantenir-se, és saber diferència entre enamorament i amor. Al principi, hi ha l'enamorament, és allò que un té papallones a l'estómac, que se sol dir, no? Il·lusionat per veure l'altre o l'altre, que sembla que el pensament no era per ell o per ella, però això després passa. I si un pensa, com passa molts matrimonis, que ja no sento l'amor. No, l'amor només, no és només un sentiment. És al principi, sobretot, sí, però després de ser un allò, voler estimar a l'altre, i això fa que un estigui disposat a intentar fer feliç a l'altre per molt de temps.
Exacte. Aquesta estimació podem dir que canvia, no?, amb el pas dels anys, però es transforma d'alguna manera i si continua així vol dir, doncs, que s'han fet bé les coses. Tot això és molt fàcil, realment, aplicar-s'ho un mateix, però és una cosa de dos, no? En aquest cas, la teva dona també ho havia de fer ella, no?, per part teva. I això és el complicat, no? Diguem que l'altra persona faci el mateix que fos tu per ella. Suposo que es tracta d'escollir bé, en aquest cas.
Sí, efectivament, és cosa de dos, així, no només un. Però diguem que un ha d'anar al matrimoni partint de la base de dir de jo ser feliç, sinó procurar fer feliç a l'altre. I a partir una mica del principi això, inclús renunciar a molts de drets. És a dir, un pensa que jo tinc el dret a això, com ho et dic que no n'hi hagi de drets, que n'hi ha de drets, no? Però procurar que els drets siguin els de l'altre. I això partir una mica de la base d'aquest sentit. Una cosa important, per exemple, en matrimoni és el perdó, davant de demanar perdó o donar perdó sobre petites coses que han contínuament en la vida, i després el saber perdre. És que ens agradaria, que sé, una pel·lícula, per exemple, eh? I a l'altre li agradaria una altra. Però és que un renuncia a la que bé li agrada en benefici de l'altre. I això són coses petites, sempre són coses petites, però al llarg de la vida se'n poden anar fent moltes, que poden ser precisament el que pot anar tirant endavant aquest matrimoni i ser feliç, perquè curiosament la felicitat no ve del, com moltes vegades es pensa, d'un buscar la pròpia felicitat, sinó la felicitat està en donar-se als altres, i d'una forma molt concreta en el matrimoni, a altra persona. També hi ha, evidentment, altres situacions, però en concret, les referides al propi matrimoni, a l'altra persona.
Ara comentaves el fet de demanar perdó, no?, quan hi ha un problema, quan hi ha una discussió, que també és normal i és sa dins la parella, el saber afrontar-ho, no?, i rectificar. Això és importantíssim i suposo que amb 55 anys junts també haureu passat per aquests moments, oi?
Tots. O sigui, no hi ha matrimoni que no passi per això, perquè pot ser demanar perdó. Evident, pot haver situacions de demanar perdó per coses molt grosses, és a dir, suposem infidelitats. Això seria per coses grosses, o per abandonaments, això serien ja coses molt grosses, però el que hi ha és un cada dia de petites coses, és a dir, un que ha respost a l'altra persona doncs malament, perquè està enfadat, perquè està cansat, o per el que sigui, i simplement no és que hagi sigut una cosa supertremenda, però doncs, demanar excuses d'això que ha passat, o excuses doncs, perquè un no es fa prou a temps, o tot el que sigui, no? Són petites coses ja que fan que s'hagi demanat perdó moltes vegades al llarg de la vida, però, perdó, ja dic, no anar-se'n mai a la nit a dormir sense haver-se perdonat, o sigui, sense anar-se'n enfadats els dos a dormir sense haver-se perdonat. Això és una cosa fonamental.
I comentaves fa una estona el fet de com canvia la relació quan ets més jove, després ja quan ja portes tota una vida junts. Com es fa això? Quins canvis, per exemple, tu en el matrimoni has trobat i si mires enrere, per exemple, com et sents ara en comparació a com et senties abans?
Sí, una pregunta no és fàcil de respondre, no? Però, efectivament, les coses van canviant. És a dir, quan un comença, de nòvios, de casats, de fa poc temps, hi ha aquella sensació d'estar amb l'altre, inclús d'expressions d'amor molt directes, allò de petons i tal, que és normal, quasi surten espontànies, no hi ha que fer cap esforç. Amb el pas del temps, les persones poden anar conscient que ja és una cosa normal que això de la relació ha de seguir, i podem relaxar-nos i no estar pendents de l'altra persona. pensant que ja està, sobretot això ens pot passar més als homes que a les dones. Les dones, perquè són, sou més, potser més sentimentals, tenen més present aquesta presència de la necessitat de relació, de comunicar-se, d'expressar-se, d'expressar l'amor. L'home no la sent tant, per naturalesa. L'home diu, si, no cal dir que, no li cal dir-li moltes vegades que l'altra persona que l'estima, perquè el dona per suposat, perquè diu, home, si no me'n vaig amb un altre, senyal de que l'estimo. Mentre que la dona necessita molt més que se lligui, que se l'estima, per exemple, no? Això, i això és una cosa que ens podem entrar a la rutina i donar-nos en compte de que sembla que no hem d'anar cuidant l'amor del detall de cada dia. Hi ha que seguir, o sigui, recordant el dia de l'aniversari de casament, encara que hagin passat 38 anys, no? I escolta'm, sí, no pot passar això sense recordar-ho. I fer les festes junts, i trobar, situacions que puguen fer que es pugui celebrar aquest amor. I això val la pena fer-ho contínuament al llarg de la vida, perquè si al principi poden hi surt espontàniament, després de que posar-hi aquest no esforç, tampoc en un sentit tremendo d'esforç, però sí la gent que volem-ho recordar per no caure en una rutina negativa.
Uh-huh. I ja per acabar, Daniel, com veus, quina opinió tens de les relacions d'avui en dia, de les noves generacions i de com afronten les relacions de parella?
La veritat és que...
ha canviat molt, no?
Sí, ha canviat molt, efectivament. Hi ha nois i noies, o joves i joves, i joves homes i joves dones, que ho fan amb molta serietat. Però hi ha un aspecte molt important, una diferència molt important, en aquest cas, negativa pel moment actual. En primer lloc, mentre fa, no sé, 60 anys o 50 anys, l'ambient era d'aquest d'amor a la família, en el sentit de tota la societat unida protegia la família, en el sentit de que es donava per suposat que l'amor era per tota la vida. Avui dia això s'ha trencat moltíssim. I els joves d'avui dia els costa molt comprometre's, que ja han comprometre's en moltes coses, i molt especialment per a tota la vida.
Uh-huh.
Però val la pena fer-ho això, o sigui, ha canviat. I un aspecte que és negatiu de l'actualitat és de que estem en una societat emotivista, una societat sentimental, no sentiment. Per vendre un cotxe no et diuen que tants litres per quilo, que tants litres per 100 quilòmetres que és el que gasta la benzina, ni el pes que té, per dir la resistència que té, els amortiguadors. Tot això, que seria racional explicar-te del cotxe, no te ho expliquen. Però el sentiment, tu te'l mereixes, és una meravella. És dir, això, el sentiment. Passa el mateix en tot, i concretament en l'amor. Es parteix en la formació de que l'amor és sentiment. I el sentiment pot acabar-se perquè l'amor, el sentiment, avui el tens i 15 dies després no el tens. I que es tracta de formar a les persones en les seves virtuts. Virtuts com la generositat, l'entrega, la il·lusió, el sentit de fidelitat, el sentit del deure, etc. Això fa que hi hagi molta més estabilitat. Aquest és un canvi molt important respecte a altres temps.
Doncs ara només ens falta llegir L'amor de mi vida ha sido tu, aquest nou llibre que has tret. On tant de bo tothom se'l llegís, no? I així aquestes relacions es podrien mantenir de millor manera, no? I també ja començar-les d'una altra manera diferent. Sí. Doncs, Daniel Arasa, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si pensem en Nadal, és època de retrobaments, de dinars familiars, d'amics i també de grans moments compartits amb els nostres éssers estimats, però no obstant això, per a milers de persones grans, és una època més aviat fosca i trista, on la soledat es fa més evident que mai. A Espanya, més de 2 milions de persones més grans de 65 anys viuen soles, i aquest és un factor que augmenta considerablement el risc de patir soledat no desitjada. Davant d'aquesta realitat, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, han posat aquest any en marxa la campanya Encén el seu Nadal, amb l'objectiu de retornar la llum i la il·lusió a milers de persones grans. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquesta campanya, en parlem avui amb el director de la Fundació, l'Albert Quilés. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Clar, la tasca que feu any rere any, però aquest any concretament amb aquesta campanya, és molt necessària, no?, sobretot per a aquesta gent gran, no?, que en moments tan bonics per altres, doncs ells ho passen especialment malament.
Exactament, des de la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem a persones grans durant tot l'any, de fet, cada dia de l'any, però és veritat que hi ha èpoques de l'any més complexes, més difícils, on apareix la melangia, on apareixen els records, on per a aquestes persones doncs el fet que s'estigui apropant al Nadal és motiu doncs de dificultat, moltes vegades de tristesa, de fins i tot ansietat, no? Aleshores, volem, primer de tot, visibilitzar aquesta situació, explicar a la ciutadania que, malauradament, hi ha moltes persones grans que no estan esperant el Nadal amb il·lusió, sinó que l'estan esperant amb molta dificultat, no? Amb molt de patiment. Llavors, el que voldríem fer és canviar aquest Nadal i canviar la foscor per la llum, no? Mm-hmm. Canviar la tristesa per la companyia. I per això doncs, organitzem tota una sèrie d'iniciatives durant tota aquesta setmana perquè les persones grans se sentin a gust, se sentin en companyia i puguin gaudir del Nadal i no el pateixin.
Mm-hmm. I quines són aquestes iniciatives? Què és el que fareu?
Doncs bàsicament, de fet, ja estem començant aquest mateix cap de setmana a organitzar tots els dinars de Nadal en tots els territoris en els que estem. I, per tant, el que fem és convidar a totes les persones grans que acompanyem durant l'any a que puguin gaudir d'un àpat de Nadal en companyia. També el que estem fent és repartir cistelles de Nadal a totes les persones grans en els seus domicilis i a les residències. I també el que estem fent ja des de meitat del mes de novembre són activitats de socialització especial. És a dir, activitats, per exemple, doncs, de manualitats de Nadal, activitats doncs, que són visites a mercats nadalencs, sortides culturals, passejos per veure les llums i la decoració del Nadal a totes les ciutats on estem. I són doncs, moments on posem especial atenció perquè ens manifesten, no? Les persones grans ens manifesten doncs, que s'apropa el Nadal i això doncs, no els hi fa bé. No? I per tant, volem canviar aquesta perspectiva i volem que tornin a gaudir el Nadal amb il·lusió, amb alegria i que puguem encendre, amb aquesta metàfora, un altre cop la llum, no? La llum de l'amistat, la llum de la companyia, perquè les persones grans estiguin a gust i ho visquin amb il·lusió i amb companyia.
Cada any hi ha més persones grans amb soledat no desitjada. Ha anat augmentant això amb el pas del temps?
Sí, de fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran hem observat que ja des de fa molts anys hi ha una demanda creixent de sol·licituds de persones grans que pateixen soledat no desitjada. I el que també hem pogut constatar després de la pandèmia, tota l'època de la post-pandèmia, durant aquests gairebé 5 anys, és que les situacions són cada vegada més complexes. És a dir, hi ha situacions amb persones que ens expressen una major, fins i tot, angoixa, no? un major patiment. Llavors, això ens preocupa molt. Ens preocupa molt perquè considerem, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, que hem de, entre tots i totes, com a societat, establir una societat en la que els lligams i en el que és les xarxes de proximitat tinguin molta importància, no? Reforçar-les, que realment aquelles persones que convivim en un mateix edifici, que convivim en un mateix barri, doncs que ens puguem conèixer, que puguem comunicar-nos i que estiguem molt atents, tots i totes, tinguem l'edat que tinguem, dels nostres veïns, de les persones properes, i molt especialment de les persones grans, no? Que tenen moltes vegades situacions de vulnerabilitat, situacions de dificultat, fins i tot a vegades situacions de falta d'autonomia física, no? I que això fa que sigui molt difícil a vegades doncs, que puguin fer coses per ells mateixos, no? Poder donar aquest suport, no? Perquè en tenen moltes ganes, ho necessiten, i és de justícia que no oblidem a les persones grans, que les tinguem ben presents i que continuïn tenint un paper rellevant a la nostra societat, que no quedin aparcats.
Això
és el que volem fer des de la campanya Encén el seu Nadal, i per això necessitem fons. Necessitem fons, i per això a la nostra pàgina web, amicsdelagentgran.org, poden trobar tota la informació de les iniciatives que estem desenvolupant i poden fer el seu donatiu, perquè realment necessitem aquests fons, necessitem recaptar 100.000 euros per poder fer front a tots aquests àpats, a tots aquests transports, a totes aquestes persones que estan coordinant que totes aquestes activitats funcionin, es desenvolupin, i també des d'aquí poder fer una crida, si em permeteu, uh-huh, a aquelles persones que vulguin sumar-se al projecte en forma de voluntariat. Perquè si cada vegada, com comentem, hi ha un increment de sol·licituds de persones grans que pateixen soledat, hem experimentat aquest any 2024 un estancament en el nombre de persones que volen fer voluntariat. Per tant, necessitem fons i persones que vulguin ser voluntàries. Ens agradaria molt que les persones que ens escoltessin s'animessin a poder compartir una amistat i estar en el projecte de la Fundació.
A més, precisament anava a parlar d'aquestes persones voluntàries, no? Perquè al final sense elles no seria possible poder acompanyar aquestes persones grans que tant ho necessiten. Al final la feina de les voluntàries és aquesta, no? Ajudar a les persones que tenen la soledat no desitjada i es necessiten també voluntaris, no? I gent bona que vulgui ajudar en aquestes èpoques de l'any i fer feliç a aquesta persona gran que es troba sola. Clar, actualment t'anava a preguntar si hi ha voluntaris suficients. Em dius que no, però aquests anys suposo que haureu tingut molts voluntaris, no?, per poder fer aquestes tasques.
Sí, de fet, el nombre de persones ciutadanes que s'han adreçat a la Fundació Amics de la Gent Gran per fer voluntariat fins a la pandèmia o durant la pandèmia va ser també creixent, i estem profundament commoguts i agraïts, no?, d'aquesta mobilització de la ciutadania. Per part de la Fundació tenim una responsabilitat molt gran en poder formar, capacitar, en poder acompanyar totes aquestes persones voluntàries perquè puguin acompanyar al seu torn a totes les persones grans, no? Per això també demanem fons, perquè també necessitem poder assegurar, tenir una assegurança de tot aquest voluntariat, poder-los formar, poder-los acompanyar, i per tant per això també necessitem aquests fons. Dit això, és dit que aquest any 2024 estem experimentant un estancament, és a dir, no estem podent acompanyar a totes les persones grans noves que fan sol·licitud per poder ser acompanyades, i sí que s'han adreçat persones ciutadanes a fer voluntariat a la Fundació Amics de la Gent Gran, però no les persones voluntàries suficients. Per això fem una crida des d'aquí, i ens poden trobar en el 93-207-6773, repeteixo, 93-207-6773. Els informarem de tot, els farem una sessió informativa amb un procés d'acollida perquè puguin fer voluntariat, perquè puguin experimentar el que és una amistat, no?, amb una persona gran. I ara que s'apropa el 5 de desembre, que és el Dia Internacional del Voluntariat, des d'aquí el nostre reconeixement a totes les persones que donen el seu temps, que fan voluntariat amb persones grans. Són fonamentals per les persones grans, són un vincle de confiança que els hi permet recuperar l'autoestima, que els hi permet recuperar la il·lusió. I gràcies també a les persones voluntàries serem capaços d'encendre el Nadal de les persones grans. Per tant, necessitem persones que ens puguin oferir el seu temps, persones que ens puguin oferir els seus donatius, i entre tots sumem perquè les persones grans puguin viure un Nadal en companyia.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Albert, per la feina que feu, per preocupar-vos per aquesta gent gran, perquè al final, si tot va bé, tots arribarem, no?, i volem estar de la millor manera possible, no?, i gràcies a gent com vosaltres, que gràcies també, per exemple, a aquests voluntaris que durant aquests anys us han acompanyat, heu pogut segurament fer una mica més feliç aquesta època de l'any els que més ho necessiten, així que mirar per ells és també mirar pel nostre futur. Si els ajudem,
exactament,
ens estarem ajudant també a nosaltres d'aquí uns anys. Exacte.
Ho hem de fer junts i juntes, exactament.
Doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i tant de bo aquest any, aquest Nadal, hi hagi molts voluntaris aquí amb aquesta gent gran i tinguin aquesta llum encesa al Nadal. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bones festes.
Pràcticament un de cada cinc joves catalans, un 22,7%, ocupa un lloc de feina pel qual està sobrequalificat. Així ho indica un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CETESC, que apunta que es tracta d'un descens respecte fa una dècada, que aleshores se situava en el 30,7%. L'organisme assegura que la subocupació té conseqüències importants en les condicions de vida del jovent i, entre altres, disminueix i empitjora l'emancipació, fomenta la migració i empitjora també el benestar emocional. A més, l'informe apunta que un 7,1% dels menors de 34 anys treballen menys hores de les que voldrien, un percentatge que augmenta lenta en comparació amb l'any 2012. Sobre el tema volem parlar amb el director d'aquest informe, el Xavier Riudom. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que crida l'atenció, sobretot, no?, per aquesta sobrequalificació, o sigui, que estan molt més sobrequalificats, no?, del que en principi seria lo normal, no?
Sí, 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 exacte. Estem parlant d'aquesta xifra que acabes de comentar, no?, d'aquest 22,7% de la joventut ocupada, no?, que té estudis o postobligatoris que estan objectivament sobrequalificats, no? És a dir, que d'alguna manera sí, és a dir, que ens estem trobant que aproximadament això, estem parlant de, en aquest cas, doncs, d'uns 150.000 joves que pateixen aquesta situació, que senzillament estan fent una feina per la qual, d'alguna manera, doncs, podríem d'alguna manera aspirar a una feina superior a la que tenen en aquests moments. No?
Mm-hmm. De quines franges d'edat estem parlant?
Bé, nosaltres en l'informe el que hem fet és una anàlisi de la població jove entre 16 i 34 anys, que és bàsicament el mateix marge o la mateixa franja que utilitza l'enquesta de joventut de Catalunya i que ens permet veure precisament aquests processos més de transicions, més d'element per veure més d'evolució, no? A mesura que doncs, van fent anys per poder detectar doncs, si aquest fenomen doncs, es manté o la reduint o ens permet d'alguna manera analitzar una mica més enllà.
Mm-hmm. I, per exemple, de quines feines?
De fet, les persones, els joves que pateixen aquesta situació, sobretot se centren en l'àmbit de la construcció, en l'àmbit també de la indústria, i després en el sector serveis, bàsicament en el tema d'hostaleria i restauració, no? Que serien els sectors en els quals doncs, aquesta sobrequalificació s'incrementa.
Clar, tot això tenint en compte no només la feina, no el sector, sinó fins i tot el sou, no? Perquè l'informe, de fet, calcula que aquest fenomen podria suposar cobrar fins a uns 300 euros menys dels que tocarien. Clar, estan sobrequalificats, tenen feines inferiors, no?, respecte a la seva qualificació, no?, en si, i això fa també que cobrin menys. Aquest és un dels inconvenients, volem dir, que més es fan notar en aquest aspecte?
Aquest en seria un, no? Però bàsicament el que hem detectat són així que parlarem molt resumint, cinc conseqüències importants, no?, d'aquesta subocupació. D'una banda, una menys i pitjor emancipació, per tant, tenen més dificultats per poder marxar a la casa dels seus pares, no? Tenen unes pitjors condicions residencials, en general tenen més pes del lloguer, és a dir, són persones que tenen més vinculació en l'àmbit del lloguer, tenen més dificultats per fer front també al cost de l'habitatge. Tenen uns nivells superiors de pobresa econòmica, i aquí va en relació precisament al que tu comentaves. També detectem que són persones que estan pensant més en la possibilitat doncs, d'emigrar, per intentar buscar precisament feines que s'ajustin més a la seva formació i a les seves habilitats. I, per últim, acostumen a tenir més dificultats o més problemes en el que seria el seu benestar emocional.
Mm-hmm. Clar, entre aquestes coses, ara, per exemple, deies el fet d'emigrar, té més incidència entre els joves nascuts a l'estranger, no?, i els municipis, per exemple, de menys de 10.000 habitants, i també, per exemple, parlem de que hi ha molts contractes temporals, no? Si parlàvem, per exemple, d'aquest baix sou, no?, parlem també de jornades parcials, no?, de fins a 20 hores a la setmana, o sigui, es redueix el sou, es redueix l'horari, i doncs les condicions són bastant diferents. Com podem fer front a aquesta subocupació? Què és el que podem fer per tal d'evitar-ho?
Mira, bàsicament, nosaltres el que hem fet en l'informe és hem agrupat tot un seguit de recomanacions. Hem fet aproximadament unes 45 recomanacions que les hem desglossat en què s'han separat. D'una banda, doncs, intentar minimitzar precisament aquesta incidència de subocupació. Un segon gran àmbit és actuar precisament sobre els impactes, no?, que generen aquesta subocupació. I, per últim, sí que ja són aspectes potser una mica més tècnics, però doncs, el que sí que reclamem és poder disposar d'un millor sistema d'informació i anàlisi per poder realment analitzar de manera molt més acurada aquest fenomen. No? Pel que fa a aquest primer aspecte, que seria la minimitzar la incidència de subocupació, un dels elements bàsics és poder ajustar l'oferta formativa a la demanda del treball. No? i sobretot un ajust millor entre ocupació i formació. I aquí doncs, hi ha diverses mesures. Una d'elles és apostar decididament per la formació professional, sobretot en les famílies amb més demanda d'ocupació. No? Aquí, per exemple, hi ha un informe molt interessant, no? Que és un informe de prospectiva que va fer l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, on es detecten precisament aquestes necessitats. No? I, per tant, doncs, anem a apostar per això. No? Després també fer un ús més important de beques i reducció de taxes, sobretot en aquestes formacions que d'alguna manera són demandades per les empreses i per les organitzacions, i després, evidentment, també tenir en compte les necessitats del territori. Però per nosaltres també un element que també és fonamental és apostar també d'una manera decidida per l'orientació al llarg de la vida. Això bàsicament significa posicionar un bon servei d'orientació, que tingui una estratègia per tota la vida i que sigui un servei únic de referència pública i qualitat. És a dir, que d'alguna manera ens acompanyi en tot aquest procés de creixement professional, no? que tenen doncs, les persones joves, no? I que, per tant, doncs, els pugui donar un suport a la presa de decisions. No? Per tant, aquesta orientació creiem que també hauria d'apostar també de cara per la formació professional i també que aquesta orientació també es pugui fer a la universitat, no? Per d'alguna manera doncs, que les persones que puguin decidir fer un determinat tipus de grau puguin valorar, no?, quines seran les seves oportunitats al moment que acabin aquests graus per incorporar-se, per integrar-se a l'oferta, no?, a la demanda de treball, i que per tant també tinguin més probabilitat d'ajustar, no?, la seva formació a les necessitats del mercat de treball. Ja només per acabar.
Dies, cap problema.
També hem fet tot un seguit de recomanacions per intentar reduir els impactes de la desocupació, no? I aquí, doncs, sobretot, ens centrem en reforçar les mesures de lluita contra la desigualtat, sobretot pel que fa a l'emancipació, la conciliació, la mobilitat i la salut, no? I, en tot cas, doncs, els qui vulgui conèixer en detall aquestes recomanacions ens podeu accedir des de la nostra pàgina web a l'informe.
Clar, tot això, tenint en compte, Xavier, que avui en dia, no?, és bastant més complicat, no?, que potser fa un temps enrere, dedicar-se al que has estudiat, no? I per això parlem també d'aquesta sobrequalificació, no?, aquesta subocupació, perquè és molt difícil que els joves avui en dia aconsegueixin treballar realment del que han estudiat i doncs tenen la universitat, tenen graus, tenen màsters i al final tenen moltíssima sobrequalificació respecte a vegades al lloc de feina en el que estan. Una dada que em crida l'atenció és que aquesta insuficiència, no, de jornada de la que parlàvem té una afectació molt més alta entre les dones que no pas entre els homes i que s'enfila fins al 8,9% del total. O sigui, parlem de que fins i tot majoritàriament les dones són les que han de reduir la seva jornada laboral en aquestes 20 hores setmanals que parlàvem, no?, i en aquests contractes temporals, més que no pas els homes. Suposo que també això doncs, ho heu estudiat a l'estudi i ho heu pogut observar en diversos casos, no?
Sí, m'has fet una pregunta llarga i si et sembla, doncs intento descompondre una mica. No? En aquest primer aspecte de que els joves tenen moltes dificultats per fer una feina que s'ajusti doncs, a la seva formació, home, les dades no són tan així. És a dir, el que estem dient és que és una de cada... No? Estem parlant del 22,7, per tant vol dir que sí, una de cada 5 persones joves doncs, poden tenir dificultats per això, però 4 de cada 5 sí que ho aconsegueixen. Per tant, jo crec que és important donar un missatge positiu en aquest sentit. No? És a dir, que la gran majoria dels joves aconsegueixen trobar una feina que s'ajusta, no?, a la seva formació i a les seves experiències i a les seves habilitats. No? Per tant, això jo crec que és important dir-ho. No? Després, sí que insistir també que jo crec que és important que les persones joves puguin seguir fent, no?, el que realment desitgen, la seva vocació, no?, quines són la formació que realment creuen que allà poden d'alguna manera desplegar les seves potencialitats. El que sí que també és veritat és que per això hem insistit molt en que cal que puguin ser, que aquestes persones estiguin acompanyades i que rebin tota la informació possible, no? Que sàpiguen que si fan determinat tipus de formació, probablement potser tindran més dificultats, no?, per trobar aquest encaix, no?, i que en tot cas ells prenguin les decisions, no?, perquè a vegades tenim la sensació que els joves van molt desorientats i que després es troben amb el resultat, doncs, de potser fer un grau que d'alguna manera doncs, la demanda d'aquest tipus de feina, no?, que s'ajuda a la seva formació és petita. No moltes vegades hi vas coneixent, no? Per tant, és molt important aquesta orientació, donar tota la informació possible, donar tot l'acompanyament possible perquè al final aquest jove faci, no?, prengui el camí ajustat, no?, amb tota, amb, i que pugui prendre la decisió amb tota la informació que li correspon. Jo crec que aquest és el tema essencial, no?, pel qual estem treballant. I, per tant, doncs, que sàpiga, doncs, les conseqüències, no?, que pot suposar aquesta decisió que prengui en la seva carrera formativa. I després, pel que comentaves de les dones, no?, de les noies, respecte als nois, podríem dir, sí que el que sí que veiem és que aquest efecte, podríem dir, de gènere, s'observa sobretot en la insuficiència de jornada. No és tant en l'àmbit de la sobrequalificació, sinó en que són que les dones joves es queixen, no?, que estan fent que tenen una feina a la qual voldrien d'alguna manera dedicar una jornada completa o més completa i no poden. Tenen que fer una jornada mitja jornada o el que sigui. Aleshores, per tant, és un problema d'insuficiència de jornada. I això com ho podríem explicar? Bueno, hi ha diversos elements. A vegades també hi ha efectes, per exemple, doncs, que venen vinculats a la corresponsabilitat en l'àmbit de la familiar, en aspectes de conciliació, en aspectes que pot ser el tipus de feina que estan fent, és una feina que es caracteritza per aquest tipus de jornades, més o menys de mitja jornada, etc. Hi ha diversos factors que poden explicar que les dones, no?, aquesta diferència entre el 5,3% dels homes i el 8,9% de les dones, podria venir explicat per alguns d'aquests factors que et comentava.
Clar. Doncs Xavier Riudó, director d'aquest informe del CTESC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes dades, no?, detalladament, i per reflexionar també amb nosaltres sobre aquesta enquesta. Moltes gràcies i esperem, doncs, que tot això vagi endavant i millori també amb el pas del temps. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i gràcies per fer difusió de tot el que estem fent des del Consell de Treball.
Gràcies, que vagi bé.
A reveure. Adéu.
I en uns minuts descobrim també com sona el nou disc de Kabul Baba.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva carbonel y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El grup Kabul Baba ha estrenat nou disc després d'anys allunyats dels escenaris. Aquest és el seu quart disc. Tenien clar que la música seria l'ànima de la seva vida i avui el grup Kabul Baba ha vingut a presentar-nos el seu nou disc. Es diu Quart, o Quatre, no?, amb números romans. Avui tenim l'Àngel i el Francesc. Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
És el vostre quart disc i l'heu anomenat d'aquesta manera, no?
Quatre.
Quatre.
Sí.
Així, a seques. Molt original, no? Molt fàcil, no ho he pensat massa.
De fet,
vam tenir molts de problemes per escollir el nom del disc, perquè tot, cadascú volia posar un nom diferent.
I al final
vam dir, posem un número...
Us vau decantar pel número 4, que era el quart disc, no? Sí. I què significa aquest quart disc per vosaltres?
Home, és un pas més a la nostra història, no? Fa anys que estem tocant junts, que estem intentant portar el projecte endavant, tot i que tots tenim altres històries en mans, uh-huh. I és un projecte com paral·lel, i és un disc més que representa un pas endavant força important.
I és un disc on podem trobar una mica de tot, no? Rock, pop, reggae, balades... Heu volgut, doncs, fusionar una mica tots els estils, no? I cantar una mica i tocar cançons des de diverses perspectives diferents, oi?
Sí, de fet, treballem sobre la música. Ens agrada molt el rock and roll, però, bueno, fem una mica de tot. I de fet, de moltes cançons que teníem, vam triar aquestes 12 i van ser les que vam treballar. Llavors, si era un reggae, era un reggae, si un rock and roll, era un rock and roll, una balada.
No sé. Va ser difícil escollir les cançons que formarien part del disc?
No, però va ser molt democràtic. És a dir, perquè n'hi havia moltes. En Cuco no para de fer cançons. I en teníem moltes per escollir. I vam acabar escollint entre els quatre.
Són lletres positives.
Perdona, vam fer una votació. Cadascú va dir que les que li agradaven. I...
Bueno, si teníeu moltes, ja pel següent disc ja poden servir, també.
Sí, no, tenim per fer un altre disc.
Teniu lletres positives, no? Que parlen de coses que ens envolten i que ens preocupen a tots, però que... deixen entreveure una sortida, no?, més enllà de les situacions difícils. El primer single és Què puc fer per tu, i per què el veu escollir? Què és el que va tenir tant d'especial per tal de que l'escollissi com a single?
Bé, jo crec que és una cançó representativa del disc, i el missatge també, no? És un missatge molt, molt esperançant, de que nosaltres creiem que hi ha alguna manera de poder fer alguna cosa per tu, i que hi ha moltes paraules que s'han deixat de dir que s'haurien de seguir dient, com el t'estimo.
I si mireu enrere, clar, dieu que de joves potser us arriscàveu una mica massa, no? Que arriscàveu més del compte, que vau cometre errors, però amb el pas dels anys, què ha canviat, per exemple, de Kabul Baba? Com heu evolucionat?
Bueno, no sé, jo aquest disc l'he viscut amb especial il·lusió i m'he emocionat en molts moments, no, perquè realment l'últim que vam treure fa 18 anys, el tercer de Kabul, i bueno, eren altres temps, teníem unes altres edats, i aquest l'he pogut gaudir molt, 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 molt. Ha sigut, el procés ha estat molt bonic.
Aviat fareu 25 anys, no?, com a grup. Uh-huh. Tota una vida dedicada a la música. I com dèieu, no?, després d'aquest peron que vau tenir, suposo que també us haurà servit per fer tantes cançons com explicàveu, no?, que teniu moltíssimes també guardades al calaix, doncs us haurà encaminat una mica cap a on voleu anar a partir d'ara. Què és el que voleu fer? Què és el que us agradaria aconseguir ara amb 25 anys ja d'experiència?
Doncs mira, justament el que hem aconseguit, poder fer un disc per plaer. Per plaer de fer un disc, sense pensar si hi haurà gires, si hi haurà concerts. Jo crec que és com un somni fet realitat. Anem a fer un disc? Vale, fem-lo. O no el fem? Pues al mateix lloc on vam fer el segon i el tercer, amb el mateix productor, i anem a gaudir-lo tant com puguem. Això ha estat un regal.
I...
mm-hmm.
Sí, no? Per tots, suposo. I ara, clar, dius, no sabem si hi haurà gira, si tindrem concerts, o esteu gaudint, simplement, no? Però hi haurà? O no? O encara no se sap, no heu pensat encara res?
De moment ho hem parat. Hem decidit no anar més enllà, de moment, que gaudir del disc, i a partir d'aquí, si comença a venir alguna cosa, ja vindrà.
Perfecte.
Bueno, tenim certs pensaments de fer un concert l'any que ve, uh-huh. on reunirem a totes les formacions de Kabul Baba i tota la discogràfica, i presentar el disc i fer un concert gros, diguem.
Doncs a partir d'ara...
Serà l'any que ve.
A partir d'ara, Gaudí, de cara a l'any que ve, doncs, ja organitza aquest concert també per recordar una mica, suposo que tots els anys de que vol babar. I me n'alegro que hagueu fet aquest disc gaudint-lo al màxim i sense pensar més enllà, no? Disfrutant-lo i gaudint de cada procés i cada creació del disc, de les cançons. Moltíssimes gràcies per venir i presentar-nos aquest quadre, no? Aquest quart disc, i encantada de tenir-vos aquí.
Molt bé, gràcies a tu i merci per tot.
Es parla de que quan hi ha un pacient amb càncer li recomanen que es continuï movent, que continuï caminant al llarg del dia, que mogui el cos en mesura del possible. Però avui ens volem preguntar com ajuda concretament l'esport en aquesta recuperació del càncer. Sobre el tema avui li volem parlar amb la Isabel Pérez, que és secretària general de l'UFEC. Isabel, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Clar, normalment es recomana, no?, encara que doncs, es trobin una mica malament, doncs, que es continuïn movent, que no es quedin al llit, per exemple, i que continuïn, encara que sigui, caminant, no? Però, realment, com ajuda l'esport a la recuperació del càncer? Quina funció té i quin percentatge doncs, de recuperació pot tenir part l'esport?
Pues jo crec que sobretot després de la pandèmia hem estat molt conscients de que la pràctica organitzada d'esport té beneficis més enllà pues, això de l'activitat física, del moviment, d'una activitat suau, que fins ara més o menys érem tots conscients. Jo crec que amb el clic de la pandèmia vam ser plenament coneixedors de tots els beneficis directes que la pràctica esportiva organitzada podia tenir pues, tant a nivell físic com a nivell de salut mental, i això ara ho concretem amb aquest projecte que introduïs, amb el projecte Nereida, amb pacients oncològics de càncer de mama a través de la modalitat, en aquest cas, del REM de mar, del REM en aigües obertes. Mm-hmm. Amb l'impacte que esperem directament en aquestes pacients que participaran del programa és tant de guanyen flexibilitat, guanyen temps de recuperació i sobretot acompanyament en equip a la situació patològica que estan vivint.
Clar, és un programa, no, que es diu programa, bueno, projecte Nereida.
Exacte.
Que es, doncs concretament, no, és amb els pacients, amb les pacients de càncer de mama, no? I què és el que fan? Dius que és a l'aigua, però realment quin tipus d'esport fan? Perquè clar, tenint en compte, no, que hi haurà diferents graus, no, de la malaltia, que algunes dones doncs, es trobaran millor que altres, al final ha de ser un programa adaptat a elles, no?
És un programa desenvolupat de la mà dels nostres entrenadors, de la mà de la directora del projecte, que també és especialista en la pràctica del REM, la Sònia Güell, però també acompanyat directament per l'equip mèdic de l'Hospital del Mar. I consta bàsicament amb tres sessions setmanals, dues de REM indoor i una en aigua oberta, i amb una embarcació estàndard, que és una embarcació olímpica que pot acollir pues, fins a quatre pacients acompanyades de la timonera, que és l'entrenadora que els hi farà la pràctica esportiva recomanada. Aquí els beneficis, com deien, són tant de flexibilitat, de recuperació muscular, de coordinació i sobretot de mindfulness, de treure el focus de la seva situació patològica i de generar consciència d'equips d'acompanyament.
Clar, a part de l'activitat física, suposo que deu fer moltíssima activitat psicològica, no? Perquè deuen ser aquests tres dies que expliques una desconnexió del món real, no? Del procés tan dur que estan passant, i deu ser doncs, com el moment de relaxar-se, d'estar pendent d'alguna altra cosa i de centrar-se doncs, potser en aquesta diversió que alhora també els hi fa bé per la salut, no?
És beneficiós, exacte. Al final és introduir-nos a la rutina mèdica, perquè estarà dins de l'entorn mèdic que les acompanya, introduir aquesta pràctica pues, fora de les consultes i fora dels laboratoris que és igualment beneficiosa per la seva recuperació amb la seva situació.
I quantes dones hi participen? Quan és el grup, per exemple, de 5 dones, de és més gran?
El grup amb el que comencem el projecte són 8, i els entrenaments estan dividits en dos equips, amb 4 participants per embarcació, cada 4 participants acompanyades de l'entrenadora.
I de quines franges d'edat parlem?
Són dones que van dels 35 anys fins a la cinquantena.
Clar, i també suposo que deu ser un suport entre elles, no? Conèixer unes a les altres, sí, saber la situació de totes.
Exacte.
Doncs, Isabel Pérez, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos a conèixer aquest projecte i ajudar aquestes dones amb els processos que estan passant, no? I doncs, ajudar-les en la seva recuperació. Moltes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar de torrons. El millor torró de crema cremada d'Espanya el tenim a Catalunya.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
Lo ves. En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid.
¡Ojo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
¿Hablas con un amigo?
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Viernes, 11 de la mañana.
Reflexiona.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service.
Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
A Terrassa fan el millor torró de crema cremada i avui ens ho expliquen de primera mà. La pastisseria Zaguirre, pastisser, ha guanyat el premi al millor torró artesà de crema cremada d'Espanya. Així ho ha decretat el jurat del concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Avui en volem parlar sobre el tema amb el Miquel Zaguirre. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, enhorabona per aquest premi. Suposo que el rebeu amb els braços oberts i molt contents, no, també, perquè ara al Nadal us el compraran moltíssim, segurament.
Sí, clar, això esperem. Sí, la veritat que estem molt contents, és un concurs que té molt de prestigi I també estem orgullosos, no?, perquè al final hi ha hagut un jurat professional que és el que valora el teu producte, no?, i la teva feina, i això és motiu d'orgull.
Mm-hmm. Us heu imposat a prompte 40 participants en la que és la tercera edició del certamen. Us esperàveu d'alguna manera aquesta victòria?
Bueno, és un torró que ja portàvem anys que anàvem millorant, no? Fèiem petites modificacions, anàvem buscant el producte, el torró de crema que nosaltres volíem, no? Llavors, sí que ens havíem presentat a les altres edicions, però aquesta realment estàvem molt contents del torró que portàvem al concurs. Estàvem molt, molt satisfets, no?, de la feina que havíem fet.
Mm-hmm. I què és el que té el torró d'especial? Per què vau escollir aquest torró per presentar-vos al concurs, com la vostra senya d'identitat, podem dir?
Bueno, realment, el torró de crema cremada és, per davant de tot, és el torró de pastisseria. És a dir, és el torró que tothom té a casa el dia 24, que té a casa durant els dies aquests de Nadal. I clar, és un torró propi de pastisseria, perquè és el torró que va cremat en el moment, que la gent s'ho emporta. I llavors és un producte que ens feia molta il·lusió presentar-nos. Què hem fet? Doncs realment és un torró que porta ametlla marcona, que és la millor ametlla que hi ha al país, perquè és una ametlla que té molta humitat, una ametlla que nosaltres directament trinxem. Llavors és la base per poder fer aquest torró de crema cremada.
Uh-huh. I a part d'això, no?, aquests productes, aquests ingredients que té, com l'elaboreu vosaltres a la pastisseria? Què és el que feu?
Sí. Bueno, els ingredients, com he dit, és l'ametlla marcona, uh-huh, aquesta que és sencera, és una ametlla, sí, gruixuda, que ens aporta humitat. Després fem una infusió, que li posem vaina de vainilla natural, de Madagascar, i fem una infusió amb cítrics. Porta una mica de pell de llimona, de llima i de taronja. Llavors, tot això barrejat amb un almíbar, i una mica d'incorporació de nata i llet en pols, que li dona també una untositat. Llavors, és un torró que és molt suau de menjar, no és gaire dolç, i és el producte que hem tret.
De fet, porteu ja moltíssims anys, no només darrere d'aquest torró, sinó de la pastisseria en general. És un negoci familiar amb 50 anys d'història. Tu no sé quina part ets d'aquesta família, no, d'aquest negoci familiar. Explica'ns una mica com sorgeix tot plegat. Ara, per exemple, qui ets tu, no?, diguem, i també doncs, aquests 50 anys d'història, si és que tota la família és pastisser en aquest cas.
O sigui, Pastisseria Zaguirre va néixer fa 50 anys i el meu pare, Joan, i la meva mare, Antònia, que eren pastissers i es van muntar pel seu compte. Van obrir una pastisseria.
Uh-huh.
Llavors, jo, som tres germans,
D'acord. Som
dues germanes i jo, i llavors que sempre hem estat al costat i ajudant tot el que podíem, no? Quan tens un negoci familiar, des de petit estàs al costat de la farina, estàs al costat de la xocolata i des de sempre hem estat ajudant.
Així que us ve...
Llavors,
sí, digues.
Sí, llavors, Alicia, jo i l'Anna són els tres que portem aquest negoci.
D'acord.
Realment ens agrada i estimem la pastisseria. Llavors, jo crec que els productes que fem sempre intentem millorar-los, sempre intentem fer alguna cosa que sigui novedosa, que tingui un punt d'innovació, sense deixar de banda el que és la pastisseria tradicional, perquè aquí a Catalunya tenim una pastisseria tradicional d'un nivell altíssim. Altíssim. És la millor pastisseria, per mi, és la millor pastisseria que hi ha al món, mm-hmm, la pastisseria catalana.
I esteu ubicats a Terrassa, oi?
Sí, estem ubicats a Terrassa, tenim dues botigues, una a Francesc Macià i l'altra a l'Avinguda Van Marcet.
Mm-hmm, exacte. Una de les coses que em crida l'atenció d'aquest torró, de com el feu, és que l'introduïu en els tradicionals calaixos de fusta, no?, i el deixeu reposar allà 48 hores abans de ser cremat, o sigui que porta unes hores, òbviament, de preparació, però també doncs, teniu aquest petit truc, no?, a l'hora de guardar-lo. És així, oi?
Sí, vull dir que el calaix de fusta, juntament amb l'almíbar que fem i, com he comentat abans, l'ametlla i aquesta infusió que fem de cítrics i la nata i la llet en pols, tot això, clar, ha d'estar durant un temps, en aquest cas deixem 48 hores, perquè tots aquests sabors, no?, s'uneixen una mica i tingui una textura molt, molt suau, molt untuosa. Llavors, és vital deixar aquests calaixos 48 hores al torró abans de tallar-ho. Clar, això el que sí que s'ha de tenir molt en compte és la producció, perquè, clar, has de produir amb una antelació per poder donar-li aquest torró, aquest repòs, que finalment sortirà aquest sabós a boca.
Mm-hmm, exacte. I després d'aquest torró de crema cremada, teniu algun altre pensat? Presentar-vos, per exemple, a la propera edició del concurs amb alguna altra especialitat vostra? O aquest torró serà, bàsicament, l'estrella de la pastisseria?
No crec. Sí que pensarem, segurament, no? I potser ens presentem algun concurs més, no? Tenim uns concursos molt importants aquí a Catalunya, no? que molts surten que surten del Gremi de Pastisseria de Barcelona, de l'Escola de Pastisseria, com és el del Panettone, com és el del croissant, o és el de xutxo. Vull dir que són 3-4 concursos que són els que més prestigi tenen, són els concursos més rigorosos a l'hora de presentar-se, i que hi hagi un jurat, hi ha un notari a l'hora de fer la puntuació, és a dir, que el notari és present en tot el moment. Llavors són concursos que sí que et ve de gust, no?, de presentar-te, no únicament pel fet si guanyes o no guanyes, sinó que al final aquests concursos et fan millorar.
Mm-hmm,
perquè et vas presentant, vas millorant el producte, com ens ha passat ara mateix a nosaltres amb el torró.
Clar. Que l'heu anat millorant amb el pas d'aquestes edicions on us heu anat presentant. Doncs, Miquel, a nosaltres ens encantaria poder provar-lo, així que vindrem a Terrassa a veure si podem agafar-te algun torró d'aquests de crema cremada. Gràcies.
Perfecte, quan vulgueu. Molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé. Merci. I ara volem parlar de que la UPC està assajant un robot autònom de distribució de paqueteria pels carrers del Born de Barcelona. La intenció del robot és substituir els models de repartiment tradicionals per opcions més sostenibles i que no alterin la circulació, com per exemple oferien els robots. En aquest sentit, segons dades del projecte Botnet, s'ha entrat a reduir l'impacte mediambiental. El transport de les mercaderies tradicionals provoca el 20% del trànsit i el 40% de les emissions. Per això avui volem parlar sobre aquest robot, si seria útil, si seria factible i si és possible que a partir d'ara l'anem veient pels carrers de les ciutats. Àngel Santamaria, coordinador d'aquest projecte Botnet, molt bon dia. També ets investigador de la UPC, per cert. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Sí, soc professor de la Universitat Politècnica.
Exacte.
I investigador de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
Això mateix. És possible que a partir d'ara comencem a veure robots de repartiment de paqueteria per la ciutat de Barcelona?
A la ciutat de Barcelona veurem com evoluciona el model de mobilitat que trien, però nosaltres estem intentant desenvolupar tecnologia per posar-los fàcil. El que està molt clar és que el repartiment amb transports tradicionals que utilitzen mitjans de combustió de combustibles fòssils no són una bona solució de futur i, a més, provoquen congestions de trànsit, són contaminants, soroll, molesten a les veïnes i els veïns. Llavors, si la societat segueix anant en aquesta direcció de cada vegada tenir un consum de paqueteria més fraccionat, o, per exemple, el consum online, doncs nosaltres intentem desenvolupar aquesta tecnologia per oferir alternatives al transport una mica més amables, que no siguin sorolloses, i intentar que no contaminin tant.
Uh-huh. I, per exemple, aquest projecte, l'objectiu suposo que serà aquest, no?, que sigui més sostenible, però com sorgeix? En quin moment se us passa pel cap crear aquest robot per repartir paqueteria?
Sí, el concepte de repartiment de paqueteria amb un vehicle elèctric petit i que sigui autònom sorgeix el 2017-2018 des de Carnet amb la Laia Pagès i l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial amb el professor Alberto Sanfediu, en el que comencen a pensar en un primer prototip i com encaixaria a nivell de mobilitat. Llavors es desenvolupa aquest primer prototip i es va finançant a partir de diferents projectes que persegueixen diferents objectius. No? Ara, per exemple, estem amb el prototip 2, en el projecte, en el marc del projecte Botnet, del qual en soc coordinador i investigador principal, i concretament ara tenim amb aquest segon prototip la tecnologia prou desenvolupada com per portar-la en un entorn real. I en concret volem provar en un entorn amb alta densitat de població, que implica que els edificis són alts, que tenim una recepció de GNSS o GPS que no és bona, i que a més hi ha persones, o bastantes persones i bicicletes i altres vehicles, en carrers peatonals. Val? Tota aquesta problemàtica és la que estem ara treballant i per la que estem preparant el robot perquè pugui navegar en aquest entorn.
Uh-huh. I té també diferències respecte a altres vehicles, no? A altres models, com per exemple els vehicles ADD, no? En la mida, també en les rodes, no? Aquest robot com està format? Què és el que té d'especial i què és el que el fa doncs, que pugui servir per això realment?
Sí, diguéssim, la línia de vehicles autònoms, en general es veuen dos tipus de vehicles que intenten automatitzar vehicles de gran volum, com per exemple fer autònomes furgonetes de repartiment, o, pel contrari, vehicles per repartiment de paquets molt individualitzats, val? Robots molt petits. La ONA el que busca és un entremig, obtenir una capacitat de repartiment de, per exemple, doncs, una desena de paquets, una cinquantena de quilos o una mica més, i buscar el poder repartir a diversos punts dins una mateixa ruta, que no necessàriament hagi de ser per un carrer o per la circulació. La majoria de vehicles autònoms, diguéssim, grans, només estan preparats per anar pel carrer com van els vehicles normalment, i la ONA l'estem desenvolupant perquè pugui anar per zones on no poden entrar els vehicles. Val? Uh-huh. Llavors, a més, que tingui una capacitat suficient per fer diversos repartiments a la vegada.
Clar, clar. I com estaria format? Quantes rodes tindria? Com seria de gran?
Sí, la ONA té 6 rodes, fa aproximadament uns 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, i està dissenyat amb unes formes suaus. Vam treballar bastant aquesta part de disseny perquè sigui agradable a les persones i no generi animadversió, mm-hmm. que les persones no se sentin agredides en el seu propi entorn per un robot. Llavors, alhora, és un robot que és silenciós i que ha d'intentar tenir un impacte mínim en l'entorn veïnal.
D'acord, d'acord. Sí que és cert que encara s'ha de regular per on circularien, per exemple, aquests robots, no? Però, per exemple, en una ciutat com Barcelona, seria factible, es podria, per exemple, organitzar de manera que doncs, aquest robot pogués circular sense cap tipus de problema? Vosaltres ho veieu, això?
Sí, justament és una de les coses que estem intentant estudiar en el projecte Botnet. Per una banda, estem realitzant simulacions amb diferents escenaris com podem tenir a la ciutat de Barcelona per saber quin número de robots serien possibles utilitzar en un barri, quants en necessitaríem per fer el repartiment de paqueteria que s'estima que es fa a diari, quines són les distàncies que s'haurien de recórrer. Estem fent, diguéssim, tot aquest estudi a nivell teòric i després a nivell pràctic estem posant el prototip aquest, el segon prototip de la ONA, sobre el terreny per veure la problemàtica. Aquí també estem fent enquestes als negocis per veure si creuen que seria interessant i alhora enquestes a les persones que veuen els robots pel carrer. Uh-huh. Aquí analitzarem l'acceptació de la tecnologia i també intentarem veure si és un model que es pot plantejar com a viable.
D'acord.
En principi, la ONA, ara mateix, la podem fer circular, tenim permisos per fer-la circular per entorns peatonals, en zones controlades. Uh-huh. I si això evoluciona i interessa, doncs ja treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Perquè seria segur, tant, no dic el robot en si, sinó si circulés sol pel carrer, seria segur? O, per exemple, alguna persona irresponsable podria, per exemple, doncs, robar un paquet, o inclús, fins i tot, jo què sé, malmetre el robot. En aquest cas parlaríem d'una seguretat entorn al robot, també?
Sí, nosaltres, una de les coses que estem treballant és justament aquesta seguretat. De cara a la interacció amb els vianants, el robot Ona és intel·ligent, o sigui, sap que ha d'evitar qualsevol contacte amb les persones, li donem uns marges de seguretat perquè no pugui haver accidents, etcètera, etcètera. Llavors, pel tema de vandalitzar la Ona, els paquets van protegits a dins del robot, llavors es pot vandalitzar com es pot vandalitzar una furgoneta de repartiment, per dir-ho. Sí que és cert que és bastant interessant observar, i és una de les coses que preguntem a les enquestes, amb la reacció que generen la gent, perquè tots tenim una cultura i un robot no és una cosa que veiem habitualment per al carrer. Sí. Llavors, això a vegades, doncs, en la majoria dels casos, genera curiositat. Tant és així que moltes vegades genera tanta curiositat que les persones rodegen el robot fent fotografies i etc. Llavors, el robot Ona no es pot moure fins que el deixen moure.
Clar.
La part de vandalitzar, doncs, com qualsevol altre vehicle, podríem vandalitzar.
Ja. I en qüestions de feina, això trauria, per exemple, llocs de feina a la gent, als repartidors, o no?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè a nivell d'implantació en el territori, si es porta a terme aquest tipus de model, el primer que és més evident seria que la Ona acompanyés a la persona que reparteix, alleugerint així la càrrega de la persona i que no hagi d'empènyer, doncs, tota la càrrega de paquets. Així la Ona podria ser autònoma a nivell de seguir la persona. Això té diversos avantatges. Per exemple, la persona que fa el repartiment pot ser una persona especialitzada en repartir paquets i no té per què ser una persona especialitzada en el disseny de la tecnologia o en la part enginyeril. I alhora, la persona aquesta pot actuar com a pilot de seguretat. Si en un moment donat es produeix una situació inesperada, doncs la repartidora o el repartidor, doncs, també podria agafar el control del robot i moure'l.
Clar. Doncs, Àngel Santamaria, ara estarem pendents a veure si finalment comencem a trobar-nos aquests robots per aquí la ciutat, a veure si aquestes fases de proves, no, aquest assaig, doncs, evoluciona, i estarem encantats de seguir-vos la pista i de seguir veient i informant-nos a veure això com avança. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per aquests avenços, que sempre, si són positius, sempre van bé. Gràcies, Àngel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
El nombre de bicicletes robades de Barcelona ha augmentat un 34% els dos darrers anys, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa en relleu la vulnerabilitat de les persones que opten per desplaçar-se de forma sostenible a les ciutats. Sobre aquests robatoris i aquest augment de robatoris, sobretot, en volem parlar avui amb l'investigador de la UAB, el Jordi Honey. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'un augment del 34% en els dos últims anys, no, de robatoris de bicicletes a Barcelona. A què es deu, per exemple, aquest augment, aquest percentatge tan alt?
Doncs mira, vam començar l'any 21 a demanar les dades oficials dels Mossos d'Esquadra sobre els robatoris a Barcelona, i vam veure uns 570, i ara ja està arribant gairebé al 1.200. I no sabem si és perquè les bicicletes ara són més cares, potser simplement hi ha bicicletes elèctriques, la tecnologia està avançant, però també podria ser que la gent ho està reportant més, perquè des de fa un temps estan intentant que demanar a la ciutadania a reportar més els robatoris, perquè si realment no reporten totes, no entenem la magnitud del problema.
Clar, en molts casos no s'acaben denunciant, no, aquests robatoris, o sigui, segurament seran molt més altes les xifres, Però, per exemple, segons les dades de l'estudi, l'any 2023 es van denunciar 1.167 bicicletes a Barcelona, una xifra molt superior, no?, a les 870 que es van robar durant el 2021. Actualment ja es diu, no?, que el nombre de bicicletes que es roben al dia, de mitjana, són 3.
Com a mínim, exactament. Com a mínim són 3 i sospitem que poden ser moltes més. Han fet enquestes a gent que li han robat la bicicleta i els han preguntat, va vostè denunciar-ho? I 2 de cada 3 deien que no. O sigui, com a mínim estimem que és 3 vegades més alt del que tenim les dades oficials. I podria ser molt més, perquè, esclar, es basa en una enquesta en què li vam fer preguntes i la persona que contesta l'enquesta també són més propenses a denunciar-ho. Per tant, pensant que pot ser de 3 a 10 vegades més les dades oficials, per tant, és possible que se'n robin de 9 a 30 bicicletes al dia, no ho sabem. La veritat és que no sabem la magnitud del problema i aquest és un tema que volem tractar.
I, per exemple, pel que fa als districtes de Barcelona, sabem més o menys a quins districtes succeeixen més fets com aquest?
Doncs hem vist que a Sant Martí i l'Eixample i Ciutat Vella són els districtes que més destaquen i això ha sigut constant en el temps. Els últims 3 anys hem vist una certa estabilitat que aquests són els districtes on més hi ha robatoris. També veiem que encaixa amb on hi ha bicicletes aparcades al carrer, que tenim estudis previs o anteriors en què miraven els patrons d'aparcaments al carrer i veien que on hi ha més bicis aparcades al carrer també hi ha més robatoris. Però hem de pensar també que les reportades també inclouen els interiors, els aparcaments, amb pàrquings, amb magatzems, amb trasters. Aquests també s'inclouen amb les dades oficials, per tant, es poden robar bicicletes en el carrer com en espais protegits.
A més, si parlem de mesos, no?, quines èpoques de l'any són les més comunes pel que fa a aquests furs, parlem de gener i octubre, no?, que són els en els que més roben, doncs, aquests lladres, no?, i de maig a juny són els que registren menor incidència. Suposo que també pel fet de que la gent potser les utilitza més perquè ja s'apropa l'estiu, o a què es deu això?
Sí, hi ha una certa estacionalitat, és veritat. El que ens ha sorprès és el mes de novembre o a tardor, que hi ha bastants. A mi això ha sigut constant en els últims anys. Hi ha certa estacionalitat. Bueno, podem deduir algunes coses amb les poques dades que tenim, però ens falta conèixer molt més aquesta problemàtica i des de la universitat estem intentant entendre aquests patrons perquè és un tema bastant important per la mobilitat ciclista i si no ni entenem la magnitud, ni entenem com funciona, ni sabem els patrons especials i temporals i d'això realment serà molt difícil de col·laborar junts amb les institucions per donar-hi solucions i la campanya que estem fent per demanar que es reporti les bicicletes de la plataforma Bici7 és la intenció, no?, de tenir millors dades per entendre la problemàtica i donar-hi solucions.
Exacte, ara comentaves la campanya que heu posat en marxa, no?, Aturem els robatoris de bicicletes, impulsada en el marc del programa Impetus, també de la Unió Europea, i precisament és per això, no?, per intentar, doncs, evitar que es robin tantes bicicletes al dia, no?, com estem comentant avui aquí. Entre les 8 i les 12 de la nit és la franja horària en les que més roben, no?, precisament per això, no?, perquè la gent, doncs, deixa les bicicletes aparcades i perquè s'acaben, doncs, és la nit, no?, i és fins l'endemà que no la tornen a agafar. Però, per exemple, vosaltres, quina solució poseu, a part d'aquesta campanya que esteu ja portant a terme, què és el que recomaneu?
D'acord. Sí, bueno, dèiem que s'ha de fer diversos passos. En primer lloc, com ja hem comentat, s'ha de recollir dades, s'ha d'entendre l'abast i la magnitud del problema. A part d'això, hem de tenir, com a ciutat, una estratègia d'aparcaments segurs i una estratègia per atendre els robatoris. Fins als últims anys s'ha avançat molt amb el desenvolupament de carrers bicis, que s'ha avançat moltíssim, però ara, en aquests propers anys, creiem que el següent pas és realment fer una estratègia per aparcaments, que pot ser
en espais públics, però també pot ser en espais interiors, en equipaments, en espais de feina, i d'aquesta manera donar seguretat a aquelles persones que ja tenen bicicletes a casa seva perquè potser el fan servir el cap de setmana, però no s'atreveixen de fer-ho servir en el dia a dia per la por al robatori. I volem que aquestes bicicletes baixin als carrers, no només els dissabtes i diumenges, sinó també en el dia a dia, per transformar la ciutat i que sigui més neta, menys sorollosa, i tinguem una mobilitat ciclista i més segura. Mm-hmm. De fet, diria més, jo crec que el tema dels robatoris és el fre més important perquè no hi hagi més usuaris de la bicicleta actualment a la ciutat de Barcelona. Per tant, hi hem de donar-hi atenció i ho hem de fer des de les diferents institucions, des de la recerca i de les institucions que hem de treballar junts per donar-hi solucions.
Mm-hmm. Doncs Jordi Honey, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, investigador de la UAB. Estarem pendents d'aquesta campanya i esperem doncs, que aquest percentatge l'any que ve es vegi notablement reduït i no hi hagi tants robatoris de bicicletes a Barcelona. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i consciència també sobre aquest tema.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem també de la nova moda dels spas capilars. Són originaris del Japó? I avui ja volem parlar d'ells perquè estan tenint molt d'èxit a tot Espanya.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera.
En @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Querida energía, ¿recuerdas los veranos en los que decíamos ¡madre mía, que alguien abra una ventana! Pues hoy hemos entendido que es mejor hacer todo lo posible por no dejarte escapar.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem abans de la publicitat, parlem ara de la moda dels spas capilars. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Hablamos ahora de una nueva moda procedente de Japón y que parece ser ha llegado ya a Barcelona y a España en general para quedarse. Se trata de una experiencia capilar de tradición japonesa, un spa capilar. Se llama Japanese Head Spa, ha ganado una notable popularidad gracias a su viralidad en redes sociales, ofreciendo un tratamiento capilar y también de bienestar al completo, inspirado en técnicas japonesas, junto a cuidados capilares modernos para todos aquellos que buscan una combinación de cuidado estético y a la vez bienestar integral. Hoy tenemos con nosotros a la CEO de Japanese Head Spa, que es Aida García. Aida, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Habéis puesto de moda esto de los spas capilares, ¿no? Que no lo habíamos escuchado nunca antes. Y parece ser pues que viene de Japón ya aquí a España y concretamente en Barcelona para quedarse, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya sabemos que la belleza está, bueno, cambiando constantemente y actualizándoselo. Y cuando yo lo vi, el tratamiento de Head Spa, es verdad que me llamó muchísimo la atención. En Asia llevan muchísimos años realizando este tratamiento. Y bueno, decidí traerlo a España. Comenzamos en Málaga, aunque ahora es verdad que tenemos ya en 19 ciudades, una de ellas Barcelona, que fue nuestro tercer spa que abrimos. Y la verdad que sí, es un tratamiento que ha venido para quedarse, yo creo.
Uh-huh. Abristeis el pasado mes de septiembre, ¿no? Justo a principios, el día 2. ¿Y cómo es que decidisteis abrir aquí en Barcelona un spa capilar? ¿En qué momento pensasteis que sería una buena idea y que daría a conocer también esta técnica?
Pues mira, realmente fue, yo creo, el paso evolutivo, realmente, ¿no? Cuando abrimos en Madrid, venían muchísima gente de Barcelona a hacerse el tratamiento a nuestro spa de Madrid y nos decían, tenéis que abrir en Barcelona, y nos lo pedían en redes, de verdad, todos los días. De hecho, desde que anunciamos que abríamos, empezamos en septiembre y teníamos ya la agenda hasta noviembre prácticamente llena. Entonces, bueno, yo creo que era la evolución normal de una marca, ¿no? Que a día de hoy pues tiene que estar en Barcelona como presencia nacional, y así decidimos llevarlo a la capital.
Y tú, por ejemplo, Aida, ¿tenías previamente conocimientos de peluquería o de, por ejemplo, estética, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de tratamientos? ¿Estabas ya relacionada con el medio o fue también para ti un aprendizaje y una sorpresa?
Vale, pues mira, yo te cuento un poco. Yo llevo siendo emprendedora desde los 17 y tengo 27 y llevo 5 años en el sector de la belleza. Japanese pertenece a un grupo de empresas que nos dedicamos al sector belleza completamente, a la distribución, a la formación, tenemos una agencia de marketing para esteticistas. Entonces voy viajando por el mundo para captar, ¿no?, un poco una beauty hunter, para captar eso que se va a poner de moda, que lo hice en su momento con la maderoterapia y ahora con el Head Spa. Entonces, ya te digo, cuando lo vi en una feria de Miami, estaba el stand prácticamente vacío, pero me llamó muchísimo la atención y decidí traerlo. Al traerlo, es verdad que creamos la marca Japanese Head Spa, trajimos a una formadora japonesa que nos ayudó a desarrollar la técnica para que fuese perfecta, y pues una mezcla de los conocimientos que teníamos de la academia y de la empresa de distribución, pues todo ello lo juntamos para abrir Japanese.
Wow. Y además eres jovencísima y ya has hecho todo esto, madre mía. ¿Cómo es la experiencia de un tratamiento de spa capilar? Porque, claro, vemos los vídeos, ¿no?, en redes sociales constantemente. A mí, por ejemplo, me están saliendo siempre vídeos de estos y digo, ojalá hacerme esto, quiero hacerme esto. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué beneficios tiene? Y también, ¿qué es lo que hacéis?
Pues mira, me ha encantado la descripción que has hecho al principio, porque es verdad que es una mezcla entre belleza y bienestar. El spa capilar ancestral, las mujeres asiáticas, ¿no?, que son las verdaderas consumidoras de este tratamiento, ¿no?, en Asia se considera el spa capilar como un tratamiento que te realizas quincenalmente. O sea, igual que aquí vamos a hacernos las uñas dos veces al mes, pues allí van a hacerse el spa capilar. Sin embargo, en España, como tú bien dices, que salen un montón de vídeos, lo hemos traído como un tratamiento de bienestar. Entonces, cuidamos la salud capilar, por supuesto, pero estamos muy enfocados en mezclar técnicas para que realmente la experiencia sea de bienestar, ¿no? Hoy en día que vamos a tope con todo, que tenemos el cortisol por las nubes, pues dedicarnos un ratito a llegar, a parar, a respirar y a nosotros mismos, sobre todo, ¿no?, la parte craneal que tiene tantos puntos y nos hace sentir tan bien desde el primer momento, pues yo creo que eso es lo que más aporta bienestar a las personas que entran al spa de Japanese.
Uh-huh. Y se combina también con masajes faciales, ¿no?, de cervicales.
Exacto. Exacto, o sea, realmente es lo que te digo, estamos muy enfocados en el mundo del masaje, de hecho todos nuestros trabajadores del grupo son masajistas, y bueno, lo que le hacemos es darles una formación de spa capilar, pero trabajamos, pues ya te digo, sobre todo la técnica, podríamos decir que es masaje craneal japonés, que es una combinación de técnicas de presión y deslizamiento en puntos estratégicos, de cabeza, cuello y hombros.
Uh-huh. Y hablando de estos tratamientos, como comentas, hay una gran variedad, ¿no? Tratamientos faciales, también corporales, masajes de autor, ¿no? Para clientes pues más específicos, ¿no? Por ejemplo, mujeres embarazadas y demás. ¿Qué clientes son los más habituales? ¿Quién ha venido, por ejemplo, aquí a Japanese Head Spa desde que abristeis en Barcelona? ¿La mayoría de clientes quiénes son?
Pues mira, la verdad que es que esto es verdad que es una respuesta que incluso el equipo de marketing me dice, Aida, no digas eso, pero es la verdad que va todo tipo de público. O sea, tenemos desde abuelitos que se lo han regalado sus nietos, parejas jóvenes, niñas, fíjate, cuando estábamos en Málaga que habían hecho la comunión y lo habían pedido. O sea, va todo el mundo porque al final es lo que tú dices, a la gente le aparece en redes sociales y todo el mundo lo quiere probar, ¿no? Lo de los chorritos. Yo a veces digo, tengo ya panijo de pan, lo de los chorritos. Y luego me dice, sí, me ha salido en redes sin parar, ¿no? O sea, que va todo el mundo. Después, los tres masajes de autor, es verdad que los hemos tenido porque, bueno, pues al final el Woman Harmony, que es el de embarazadas, yo creo que es un momento súper importante para una mujer cuando está embarazada, que tiene que dedicarse mucho tiempo y mucho mimo, y bueno, que hemos querido crear ese tipo de masaje para cuidarlas aún más que se lo merecen, ¿no? Todas las mamis. Pero ya te digo que va todo, o sea, cualquier persona, o sea, es que no te puedo definir nuestro cliente persona, porque es imposible, va todo tipo de público.
Pues muy bien, muchísimo mejor, ¿no? Que venga todo el mundo, además, ahora todo el mundo tiene redes sociales. Esto total. También, supongo que las redes sociales han servido de ayuda también, ¿no? Para dar a conocer un sitio como este, ¿no?
Totalmente, a ver, sin duda. O sea, lo que dicen los grandes empresarios, que es marca, 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 nos lo hemos tomado al dedillo. O sea, es verdad que la marca es lo más importante y las redes sociales, la facilidad de la viralización que hay hoy en día no existía hace 5 años en los negocios. Entonces, es verdad que nosotros somos conscientes de esto, tenemos un equipo de marketing con 7 chicas que trabajan muchísimo diariamente y que son las que han conseguido todo esto, ¿eh? O sea, sin ellas y sin el resto de el equipo también, pero es verdad que el equipo de marketing interno para nosotros es súper importante y es en lo que estamos trabajando. O sea, trabajamos diariamente en que la comunicación sea elegante, sea simple y le llegue a todo el mundo.
Sin duda, Japanese Head Spa se ha convertido en un referente ya del cuidado capilar, descubriendo este tipo de tratamientos, ¿no?, que no conocíamos aquí en España. Sí que es cierto que sabíamos de tratamientos corporales, pero nunca habíamos planteado, ¿no?, la opción de hacerlos en la cabeza. En cambio, cuando vamos a la peluquería, pues es algo parecido, aunque nada comparado, ¿no?, con lo que hacéis aquí. Cuidado capilar, también corporal, muchísimas cosas. Y claro, la gente lo que quiere saber, Aida, es el precio. ¿También está bien de precio? ¿Es apto para todo el mundo?
Vale, a ver, realmente yo opino que esto es un lujo y un capricho que la gente se quiere dar, ¿no? No es un bien de primera necesidad. Entonces, el precio son 70 euros. Yo pienso que merece la pena. Al final inviertes en ti, en tu bienestar, en una hora en la que vas a estar completamente tranquilo y relajado, en un ambiente que hemos creado con mucho amor. Para mí es como un templo de bienestar. Así que yo pienso que sí, que es un lujo, obviamente, porque al final no es un bien de primera necesidad, pero yo creo que es accesible.
Bueno, es como dicen, como dice el dicho, ¿no? Una vez al año no hace daño y este pequeño lujo, ahora que vienen también Navidades, pues perfecto para regalar a todo el mundo. Así
o
que
para pedirlo, ¿verdad?
Claro,
para
exacto.
Pedir, oye, hay que pedirlo.
Así es. Además también hay tarjetas regalo, si no me equivoco, ¿no? Y sí, podemos incorporarlo también allí en los regalitos de Navidad. Pues Aida, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por presentarnos este centro, que estaremos encantados de probarlo. Yo especialmente, vamos, me tenéis allí fijo. Gracias.
Cuando quieras, gracias a ti más.
Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta a adolescents. I en part també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, ADCAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hagi arribat per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i a més, com tu bé deies abans, no? Quan vas a fer la fitness o un gimnàs, es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran, doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Mm-hmm. Aquesta és la realitat, que és palpable, i a més les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un perquè o no?
Jo diria que existeixen diversos perquès. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que, jo diria que ha existit sempre. No? És a dir, jo quan era jove, doncs també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viena d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però sí, com sigui, la pressió estètica ha existit sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força, i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'una certa, doncs, imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs, perquè això és una de les maneres d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
El gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent, no? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món. No? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes que té, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no? I esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí... l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament ell mateix, doncs l'acceptarà, aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la fèiem més habitualment, o quan teníem, érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant, estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim, doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que hauríem de posar en valor, no? És a dir, escolti'm, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar per gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols, perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sol sense tenir un adult supervisant-ho, i poden existir, imagino, riscos, no?, per la salut, no?, també pel fet de, suposo que el creixement, no?, depèn de quin exercici de força es faci, però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte, segons com es faci l'exercici, i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa. Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a les xarxes socials. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de riscos n'hi ha, perquè si cau una perda al peu també és un risc al final, però diguem-ne que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega que pugui, sobretot, afectar l'articulació de l'esquena, no? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs, hi ha supervisió, hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot, amb el gest tècnic. Perquè moltes vegades, quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molt més quilos, el que acostumem a fer és tibar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
I llavors, aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem demanar-li suport en els tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí, no flipar-se, diguem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, ja et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no?, aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no?, quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Sí. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant nois com noies han incrementat molt la seva presència als gimnasos, però els nois més. Val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
I des de DECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Mira, nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des dels 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica, principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet o el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència, els esports tradicionals, com el futbol, el bàsquet o el voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos, fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra... Ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves... les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així, les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no?, per evitar, doncs, aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateixa deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple escarregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir l'assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim, doncs, que ens assessorés bé, de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fets, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs, August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguro que muchas veces, y vosotros mismos que nos estáis escuchando, habréis pensado o incluso habréis calculado el dinero que necesitáis para poder vivir sin tener que trabajar. ¿Quién no piensa eso realmente? Pues hoy tenemos la respuesta y nos la dará un experto en inversiones que ha explicado cuánto dinero se necesita para vivir sin trabajar. Se trata del TikToker Rubén López de Miguel, quien asegura que lo que realmente importa es la relación entre gastos e ingresos. Hablamos con él. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar, un placer. Encantado de estar con vosotros.
Claro, ¿en qué momento se te ocurre plantearte esta pregunta?
Bueno, yo creo que todos, como bien decías, ¿no?, todos hemos pensado alguna vez cuánto dinero tendría que tener guardado para no trabajar o qué haría si me tocara la lotería. Y la estadística dice que el 70% de las personas que les toca un premio de lotería, aunque les toque dinero para no vivir, o sea, para no tener que trabajar durante toda su vida, al final tengan que seguir trabajando porque lo malgastan. Entonces, bueno, me parece un ejercicio interesante, ¿no?, que tengamos muy en cuenta a partir de qué umbral, de qué horizonte, pues podemos vivir sin trabajar o, lo mejor, trabajar de lo que nos gusta sin tener que poner, digamos, por delante la retribución al placer por el trabajo.
¿Y cuánto dinero necesitamos para poder vivir sin trabajar?
Pues esto, Mar, como es normal, dependerá mucho del nivel y calidad de vida que quiere tener cada uno. La verdad es que en España pensamos que la libertad financiera, que es este concepto de poder vivir sin tener que trabajar, es vivir como el famoso Yados, ¿no?, con, como dicen estos políticos ahora, con un Lamborghini, pero realmente si yo tengo un estilo de vida normal, un estilo de vida básico, en el cual yo creo que todos los que nos están escuchando, con 2.000 euros al mes puedo vivir, pues por ejemplo para obtener unos ingresos pasivos por valor de unos 2.000 euros al mes, lo que cuantificábamos en la publicación, en el vídeo, era 500.000 euros.
Uh-huh. ¿Y ese millón de euros cómo se tendría que distribuir? ¿Cómo se tendría que ir calculando, ¿no?, para que no sea para que no se malgaste, como por ejemplo contabas con la lotería?
Bueno, pues lo que tenemos que tener siempre, y es fundamental, es el hecho de nuestro trabajo, pues es una buena salud financiera, una buena planificación financiera. Al final, entre gastos residuales, gastos hormiga, compras que no utilizamos y demás, se nos da una cantidad de dinero desproporcionada al mes, y parece que no, pero hay que sentarse y analizarlo. Nosotros, nuestro cálculo es sencillo, los mercados de todo el mundo han dado una media histórica en los últimos 90 años de un 8% de rentabilidad, teniendo en cuenta cualquier situación mundial que ha habido, como, ya sabes, guerras, pandemias, ataques y caos. Y pese a todo ello han dado un 8%, y esto nos viene a decir que si una persona fuera capaz de ahorrar durante 35 años unos 200 euros al mes al 8%, pues tranquilamente con 35 años podría tener 461.000 euros en la cuenta, por ejemplo. Esto con una rentabilidad media del 8%, que incluso en los últimos años ha sido mucho mayor. Si nos vamos a un perfil más prudente, Mar, que es a lo mejor lo que queremos todos, cierta prudencia, pues simplemente acudiendo a un 4,5% de interés anual, de rendimiento anual, y poniendo pues aproximadamente unos 350 euros al mes, tendríamos ya ese medio millón de euros. O sea, hay muchos factores. Luego vienen siempre ingresos que no queríamos tener como herencias y cosas así, que nos vienen, que nos pueden ayudar a crear un colchón mayor, pero es mucho más fácil de lo que parece. Me gustaría que calculáramos todos qué pasaría si cuando nace nuestro hijo le empezamos a poner en una hucha 50 euros al mes invertidos y él lo continúa en su adolescencia, pues seguramente todos en este país nos podríamos jubilar sin necesidad de una pensión pública, por ejemplo.
Claro, todo esto en una época, ¿no?, en la que es todo muy caro, ¿no?, que es muy complicado poder ahorrar, la gente vive al día a día, pero aún así tú, por ejemplo, cuentas, ¿no?, y das esperanza a esta gente de que con un mínimo de ahorro se puede conseguir algo así, ¿no? Quizás no vivir sin trabajar, ¿no?, porque hoy en día todo el mundo necesita trabajar para poder sobrevivir, pero sí vivir mucho más cómodos, ¿no?
Eso es, Mar, es que si volvemos un poco a los gastos residuales, te diré, por ejemplo, que en el año 2023 Netflix ingresó aproximadamente unos 600 millones de euros, OnlyFans ingresó 6.500 millones de euros, para no haber dinero en las cuentas de la gente, pues una plataforma de ese tipo de ocio ingresó 6.000 millones, y las tabacaleras en España movieron 12.000 millones. Esto quiere decir que hay 12.000 millones, yo no voy aquí a hacer ahora apología de la salud, pero hay 12.000 millones que se han movido para un gasto que posiblemente no sea tan positivo o tan óptimo como vivir pues de una forma más cómoda sin trabajar. Y como bien dices, esto no se trata, por ejemplo, de decir voy a buscar un punto en el que trabajo como un loco para un día de repente dejar de trabajar. Pero una persona que tenga, por ejemplo, una inversión en una vivienda, que esté obteniendo una renta por un alquiler, que además de la labor, digamos, social en esta situación que tenemos ahora mismo de falta de vivienda, de darle la oportunidad a alguien que viva en una vivienda, automáticamente tiene 600, 700, 500 euros de ingresos mensuales que complementan su trabajo, lo cual le permite tener un trabajo quizás más relajado o simplemente le da una mayor calidad de vida. Pero, como todo, la clave es el gasto, no la ganancia. O sea, el refrán popular aquel de es más rico el que menos necesita, que no el que más tiene, o no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, uh-huh, es una realidad como un templo. O sea, podemos tener un yate aparcado en un puerto, que si necesitamos ir a trabajar cada día para pagar ese yate, no tenemos libertad financiera. Y en cambio podemos tener un Seat Panda de hace 35 años, que si ese Seat Panda se mueve sin necesidad que vayamos a trabajar porque nos están entrando ingresos pasivos, tenemos libertad financiera.
Y todo esto enfocado también, por ejemplo, a la gente joven, ¿no? A la gente joven que empieza a trabajar, que no tiene un sueldo de 2.000 euros al mes. ¿Crees que también pueden aún estar a tiempo de conseguir algo así?
La clave es empezar. La clave, lo decías, ¿no?, hace un momento, que la clave es no es poner 350 euros al mes en una cuenta, es siempre tener un balance positivo de ingresos y gastos. Si yo gano 1.500 euros y no me puedo ir a vivir solo porque no me lo puedo permitir, quizás es el momento de compartir piso, como hemos hecho todos, y adaptar mi economía a mis ingresos. Uh-huh. El problema es que, más o menos, no siempre, porque los más jóvenes, yo aún me considero joven, que tengo 33, pues pasamos por situaciones que son duras. Tenemos muchos casos en España de pobreza laboral, lo cual es muy preocupante, es gente que pese a estar trabajando 40 horas ni tan siquiera se puede emancipar, pero también tenemos muchos perfiles que ingresando una cantidad de dinero disparatada o quizás superior a la media siguen viviendo en casa de sus padres porque lo que prefieren es gastarse el dinero en ocio. Te diría que por experiencia propia nuestro despacho, que trabaja con cientos de personas al mes, vemos perfiles que ingresan 1.500 euros y ahorran 300, y vemos perfiles que ingresan 3.000 y no son capaces de ahorrar. Y esto es la cultura que nos deberían inculcar seguramente en las escuelas, la del ahorro y la del balance de ingresos gastos, que es la vital. No meterme en una hipoteca que no puedo permitirme, nos hubiéramos evitado la crisis de 2008, no meterme en un coche que no me puedo permitir, pese a que quiero aparentar más de lo que tengo. Piensa que si yo ahora me planto en vuestros estudios con un coche de 40.000, 50.000 euros y no tengo nada en la cuenta, parezco rico. En cambio, si tengo 40.000 euros en la cuenta y voy con un coche de 35 años, parezco pobre. Pero la realidad no es esta. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, que lo importante es el equilibrio de ingresos y gastos. Y para eso es fundamental, como en las buenas empresas, hacer un presupuesto y ceñirse a él. Si no me llega el dinero para salir todos los findes, salgo un finde.
Exacto. Exacto. Al final es la manera en la que utilizamos, ¿no?, nuestro dinero y lo que hacemos con él, ¿no? Es lo que comentabas hace un rato. Pues Rubén, muchísimas gracias, Rubén López de Miguel, por hablar con nosotros, por contarnos esto y sobre todo por sacarnos de dudas, ¿no?, de si se puede vivir sin tener que trabajar. La respuesta es sí, y ya nos la has contado, con todos estos consejos que además nos podemos aplicar todos en nuestro día a día. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Un placer, Jay. Un abrazo.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Demà seguim amb moltíssimes més notícies i ara us deixem amb Agropopular.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.